iniciar la gravació? O... iniciar la gravació, sí? Perfecte. Molt bé, doncs comencem aquest ple ordinari d'aquest mes de març amb el primer punt, que és l'aprovació de l'acte anterior, que és el ple número 3/2025 del 28 de febrer. Provem per unanimitat, no? Molt bé. Passem al punt 2, que és la proposta d'acord de ratificació del ple de la corporació de la proposta d'aprovació del desdoblament de la platja de Segur de Calafell.
Bon dia, gràcies, senyor alcalde. 1. Ratificar l'acord adoptat per Junta de Govern Local en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 17 de febrer de 2025, transcrit anteriorment en relació a la proposta d'aprovació del desdoblament de la platja de Segur de Calafell en dues platges, una a cada costat del port, denominant-les platja de Segur Llevant i platja de Segur Ponent.
Molt bé. Vam explicar en comissions. Voleu comentar alguna cosa? Sí? Vox.
Sí, bon dia a tothom, tots els que ens escolten per streaming. Públic molt poquet avui. Jo a les comissions vaig arribar una miqueta tard i no vaig poder escoltar el regidor Aron com explicava aquesta proposta. M'he mirat els informes, però no ho he acabat d'entendre. Llavors, si ens podies explicar una miqueta el motiu d'aquesta proposta de separament de la... No sé si és únicament a nivell del nom o té alguna conseqüència, algun motiu, si ens podries explicar una miqueta, no només per mi, sinó per no hi ha públic, però la gent que pugui tenir una miqueta més sobre aquesta qüestió. Gràcies.
Algú més? No? Doncs si vols explicar-ho.
És un tema més administratiu en aquest sentit, perquè és una realitat, són dos platges diferents, no? I a l'hora de gestionar certs certificats com bandera blava o inclús el tema de les ISOs, el tema dels mostrejos, dels perfils d'aigua, què passa? A dia d'avui què és el que determina una platja, no? Una platja, realment, si parlem en termes geomorfològics, és molt més complexa, però en termes normals, d'ús públic, d'ús de bany, es marca per perfils d'aigua. Els perfils d'aigua van determinats per punts de mostreig, que és on l'Agència Catalana de l'Aigua mostreja per determinar la qualitat d'aigua de les platges. No? Llavors, nosaltres teníem en aquesta platja teníem dos punts de mostreig, un que era al sud i un que era al nord. Al dividir aquesta platja, nosaltres passem a tenir dos platges amb punts de mostreig individualitzats. Això, entre altres coses, vol dir que podem acotar millor la qualitat de l'aigua de una zona determinada de bany. És un dels motius, entre molts altres. Després, a nivell etimològic, no? És millor dir... la platja, allò abans era la platja Segur, ara serà la platja Nord, serà la platja de Llevant... Per tant, és molt més fàcil denominar, no?, aquella platja d'una determinada manera per dir on està aquesta guingueta? Doncs a la platja de Llevant, no? M'explico, és un simple fet més administratiu, no?, que facilita molt l'operativitat del dia a dia i sobretot a l'hora de mesurar la qualitat de l'aigua podem tenir una visió més acurada de la qualitat de l'aigua en cada espai més concret, no?, perquè al final pensa que el port secciona els perfils d'aigua d'una manera molt concreta, i és que a la banda de Llevant del port tens unes dinàmiques de corrents i poden arribar uns sòlids o una sèrie de flotants a la banda nord que a la banda sud no en tens, no? Llavors a l'hora de determinar també la qualitat del que arriba i el que no arriba és més senzill. És que és un tema molt administratiu al final, no? I sí que al dia a dia de les persones podrem dir exactament on estem de millor manera, però no és un fet molt, molt determinant en si mateix.
Molt bé, doncs si us sembla passem a votació. Vots a favor?
S'aprovaria per unanimitat.
Molt bé, passem al punt 3, que és la proposta de denominació de plaça del centre del Parc de la Sínia com a la plaça de la Sardana.
Sí, 1. Anomenar la plaça del centre del Parc de la Sínia com a plaça de la Sardana. 2. Col·locar la senyalització corresponent. 3. Comunicar l'acord que s'adopti a les administracions públiques, organismes, entitats públiques i privades i departaments de l'Ajuntament que puguin tenir relació o ser afectats pel present acord. 4. Notificar el present acord a totes les persones interessades de l'expedient i 5. El peu de recurs.
Molt bé, doncs voleu comentar alguna cosa, breument?
Sí, des d'Esquerra, doncs, bueno, bon dia a tots els presents i als oients que ens escolten per la ràdio. Des d'Esquerra, doncs, contents de que algú tan emblemàtic per la cultura catalana com la sardana tingui un nom al nostre poble. I, bueno, ja que estem en un lloc ampli, un lloc al mig del parc, doncs, llançar un guant a l'equip de govern, no? Doncs que intentem fer un gran aplec o alguna cosa així, ja que tenim grup sardanista i fan forces trobades, doncs intentar, doncs, per què no fer una bona trobada també amb, mitjançant una pleca aquí en aquesta zona per inaugurar aquest nom i aquest parc.
Molt bé. Bueno, precisament estaven fent la programació i el grup no incluïa dintre dels llocs aquesta plaça i els hi hem dit que, home, que creiem que tocava, no? I per tant, doncs, bueno, hem acordat, doncs, sembla ja, fer alguna cosa allà, no?
Bueno,
estem en ello. Sí, vale. Doncs molt bé, passem a votació, si us sembla. Vots a favor, també unanimitat. Passem, sí, al punt 4, que és la proposta de denominació de Pumo Park a la zona esportiva de Skate Park, denominació de la plaça Josep Parera Rivell a la plaça del Torrent de la Casa Vella, denominació de Camí de la Lorda al Camí de la Lorda i la Ciutadella. Això està confós, és Camí de la Ciutadella, el títol, d'acord? Denominació del canvi de la Lorda, del Camí de la Lorda per al Camí de la Ciutadella, i per allongar el carrer de la Bòbila fins a la carretera C31, d'acord?
Val. 1. Anomenar Pumo Park a la zona esportiva Skate Park situada entre el passeig de la Unió i el carrer Gironès. 2. Anomenar plaça de Josep Parera Rivell a la plaça del Torrent de la Casa Vella de Segur. 3. Anomenar Camí de la Lorda... anomenar...
Camí de la Ciutadella.
Camí de la Ciutadella. Ibèrica.
Ciutadella Ibèrica.
El Camí de la Lorda Park i la Ciutadella. 4. Perllongar la denominació del carrer de la Bòbila fins a la carretera C31. 5. Col·locar la senyalització corresponent. 6. Comunicar l'acord que s'adopti a les administracions públiques, organismes, entitats públiques o privades i departaments de l'Ajuntament que puguin tenir relació o ser afectats pel present acord. 7. Notificar el present acord a totes les persones interessades de l'expedient. I 8. El peu de recurs.
Molt bé. Voleu comentar alguna cosa? La CUP?
Sí, bueno, ja vaig dir anteriorment que si s'agrupava tot plegat jo no podia votar a favor perquè el senyor Josep Parera no és cap referent democràtic. Que sigui una persona important o que ho hagi sigut al municipi no significa que sigui una persona amb grans qualitats ètiques.
D'acord. Esquerra Republicana.
Bé, des d'Esquerra, doncs, com que hi ha una part d'aquesta moció, bueno, d'aquesta proposició de noms que la vam fomentar nosaltres via moció, no? Que al Pumo Park, doncs, estem contents de que un cop més, doncs, hi hagi una proposta, doncs, que es tiri endavant al ple.
Molt bé, doncs, passem a votació. Vots a favor? Abstencions? 2. D'acord?
Doncs s'aprovaríem 18 vots a favor i 2 abstencions.
Molt bé. Passem al punt 5, que és la proposta d'acord denegant l'aprovació definitiva de la modificació del pla parcial del sector PPU-7 Les Villes de Calafell.
1. Denegar l'aprovació definitiva del pla parcial urbanístic 7 Les Villes de Calafell, promogut per la Societat Immobiliària i Projecto Societat Limitada. 2. Notificar a la interessada i departaments municipals afectats la present resolució. I 3. El peu de recurs.
Molt bé. Vau comentar alguna cosa? Explicant comissions. No? Passem a votació. Vots a favor? Abstencions? 9, no? 9 abstencions.
Va, doncs aprovaríem 11 vots a favor i 9 abstencions.
Molt bé. Passem al punt 6, que és proposta d'aprovació inicial de modificació puntual, la 11, de Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, PUM, de Calafell, per millorar la connectivitat i seguretat a les urbanitzacions, als jardins i segur de dalt.
1. Aprovar inicialment la modificació puntual 11 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, PUM, de Calafell, per millorar la connectivitat i seguretat a les urbanitzacions, als jardins i segur de dalt dels termes de Cunit i Calafell respectivament. 2. Sotmetre la tràmit d'informació pública pel termini d'un mes a comptar des de la seva publicació mitjançant edictes al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, al butlletí oficial de la província de Tarragona, a un diari de premsa periòdica de més divulgació a l'àmbit municipal i a la web municipal de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de les corresponents reclamacions i o al·legacions. 3. Simultàniament, el tràmit d'informació pública requerir informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, segons allò indicat, els quals han d'emetre'l en el termini d'un mes, llevat que una disposició sectorial autoritzi un de més llarg. 4. Suspendre la tramitació dels instruments urbanístics i l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderroc de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals, connexes establertes per la legislació sectorial, llevat de les obres de manteniment de les edificacions existents, en l'àmbit identificat gràficament en el plànol que consta incorporat a l'expedient. Aquesta suspensió tindrà una durada de 2 anys. 5. Concedir audiència simultàniament al tràmit d'informació pública, si s'escau, als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confini amb l'àmbit de la modificació que es tramita, i 6. El peu de recurs.
Molt bé, doncs va explicar que és per fer el carrer, el vial que s'ha d'obrir entre Calafell i Cunit, que connecta, i és per, la modificació és per fer això, val? Teniu alguna cosa a comentar? No? Passem a votació, vots a favor? Abstencions? Doncs 6, val?
Sí, s'aprovarien 13 vots a favor i 6 abstencions.
Molt bé. Passem al punt 7, que és la proposta d'adjudicació del contracte de subministrament mitjançant renting de l'opció de, amb opció de compra.
Sí. Són 14 a favor.
14, sí.
És que
no has comptat. Sí, sí, a favor. Sí. Proposta, sí, no has comptat bé els a favor, sí, no?
Aleshores, repeteixo, serien 14 vots a favor i 6 abstencions, ara amb 4.
Perfecte. Proposta d'adjudicació del contracte de subministrament mitjançant renting amb opció de compra de 4 vehicles amb diferents accessoris pel servei de l'equip de manteniment de l'Ajuntament de Calafell per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
1. Aprovar l'ampliació del nombre d'anualitats d'aquest contracte 5 anys pels motius exposats en l'informe de l'enginyer tècnic municipal. 2. Aprovar l'acte de licitació. 3. Adjudicar el lot 1 a l'empresa Grau Maquinària i Servei Integral, Societat Anònima, com a adjudicataris per al subministrament mitjançant la modalitat de renting amb opció de compra de 3 vehicles industrials 100% elèctrics, caixa oberta, per import d'adjudicació de 347.400 euros i ben clos. Valor residual unitari 1.815 euros i ben clos. 4. Declara exclosa l'empresa Grau Maquinària i Servei Integral Societat Anònima en el lot 2, un vehicle industrial amb ganxo carregador versàtil per a l'utilització de caixes obertes, ja que la seva oferta és superior al preu de licitació i, per tant, el lot 2 queda desert. 5. Comprometre i disposar la despesa derivada de la contractació a canvi de l'aplicació pressupostària de lloguer de material de transport per un import màxim d'adjudicació a favor de Grau Maquinària i Servei Integral Societat Anònima per un import del lot 1 de 347.400 euros i ben clos, més l'import de 5.445 euros i ben clos corresponent al valor residual dels 3 vehicles. 6. Fer ús de l'excepcionalitat a què refereix l'article 5 a l'apartat 5 de l'article 174 del Reial Decret 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text reforç de la Llei d'Hisendes Locals, i aprovar l'ampliació del número d'anualitats d'aquest contracte 5 anys, pels motius exposats en l'informe de l'enginyer tècnic municipal. 7. Notificar el present acord als interessats i als departaments de Medi Ambient, Tresoreria i Intervenció, publicant així mateix en el perfil del contractant de la Generalitat de Catalunya i el Diari Oficial de la Unió Europea en els termes previstos a la Llei de Contractes del Sector Públic. 8. La formalització del contracte s'efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de 15 dies hàbils des de que es remeti a les empreses licitadores la notificació de l'adjudicació. 9. L'anunci de formalització es publicarà més en el Diari Oficial de la Unió Europea. I 10. El peu de...
Molt bé, doncs voleu comentar alguna cosa? No? Passem a votació. Vots a favor? Són 11. Abstencions? 9, no?
Va, correcte.
Molt bé, passem al punt 8, que és la proposta d'aprovació de l'expedient de contractació i del plec de clàusules econòmiques administratives particulars i el plec tècnic que han de regir l'adjudicació del contracte mixt de subministrament i serveis d'implantació i posada en funcionament, instal·lació, formació, migració de dades i suport a la posada en marxa, juntament amb el manteniment d'un sistema integral de comptabilitat per procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada i inici també de la licitació.
1. Aprovar l'ampliació del nombre d'anualitats d'aquest contracte a 5 anys, prorrogable a 2 anys més. 2. Ratificar els motius de necessitat i idoneïtat d'aquesta contractació, continguts en la provisió d'incoació de l'expedient de contractació i plecs de clàusules econòmiques administratives particulars i plec tècnic en regir l'adjudicació del contracte mixt de subministrament i serveis d'implantació i posada en funcionament, instal·lació, formació, migració de dades i suport a la posada en marxa, juntament amb el manteniment d'un sistema integral de comptabilitat. 3. Aprovar l'expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives particulars i plec tècnic en regir l'adjudicació del contracte subjecte a regulació harmonitzada amb un pressupost base de licitació de 572.330 euros i va inclòs. Comprometre i disposar la despesa per a la licitació del contracte mixt aplicada a les aplicacions pressupostàries corresponents per import màxim de 572.330 euros. D'acord amb l'informe de fiscalització favorable. 5. Aprovar el plec de clàusules administratives i particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte i posterior publicació de l'anunci a la plataforma de la Generalitat, perfil del contractant, els efectes de reclamacions entenent-se definitivament aprovat en el supòsit que no se'n formulin, sense necessitat d'un nou acord. Si es produïssin reclamacions als plecs durant aquest termini, continuarà el procediment licitatori resolent-se les mateixes abans o simultàniament a l'adjudicació del contracte. 6. Disposar l'obertura del procediment de licitació per a l'adjudicació del contracte mitjançant inserció d'anunci al Diari Oficial de la Unió Europea i posterior publicació al perfil del contractant de l'Ajuntament de Calafell pel termini de 30 dies naturals des de l'enviament de l'anunci al Diari Oficial i el contracte s'adjudicarà mitjançant procediment obert harmonitzat. 7. Fer ús de l'excepcionalitat a què refereix l'apartat 5 de l'article 174 del Reial Decret 2/2004/5 de març, pel qual s'aprova el text reforç de la Llei d'Hisendes Locals i aprovar l'ampliació del número d'anualitats d'aquest contracte 5 anys, prorrogable 2 anys més, així com elevar el percentatge en aquesta, que aquesta determini pels anys següents a l'inicial i com a punt 8 al peu de retorn.
Doncs voleu comentar alguna cosa? No? Passem a votació. Sí? Vox?
Sí, a mí sobre estas bases de licitación para este servicio, sí que me gustaría preguntar, ya que es un importe muy elevado, ¿no? Pues hacer preguntas, no sé si dirigidas quizás a la alcaldía o al secretario interventor, de alguna manera que expliquen un poquito para que todos entendamos cuál es la importancia de este servicio que asciende a esta cantidad tan importante, si realmente hay una necesidad justificada, por cuál es la otra alternativa, había otro servicio posteriormente, cómo se estaban haciendo las cosas, o es necesario, se entiende como una mejora o como una necesidad. Sí que me gustaría que se profundizara un poquito más sobre la cuestión para entender cuál es el motivo de, ¿no?, de este gran importe.
Como tenemos aquí la interventora, que es la que más lo usa, pues ella misma te lo puede explicar.
Buen día a tothom. Crec que ho vaig explicar una mica a la comissió informativa, però això es tracta del sistema integral de comptabilitat. De fet, el programa que tenim actualment és de l'any 98, és a dir, és un programa que, tot i que no el tenim des de l'any 98, és un programa que tecnològicament està desfasadíssim i funcionalment ens dona moltes incidències. Això repercuteix el dia a dia de la feina de tant dels departaments d'intervenció i comptabilitat com també de totes les àrees gestores, és a dir, de totes les àrees de l'Ajuntament que treballen amb aquest aplicatiu. Abans, fa anys, el que es passava és que tu adquiries un programa de comptabilitat, un sistema d'informació comptable, i compraves un aplicatiu una vegada i et durava fins que decidies canviar-lo per obsolescència i pagaves només un tema de manteniment de llicència, en el sentit de que si hi havia alguna actualització obligatòria per llei, te la donaven. Aquest sistema tecnològic ha canviat i actualment els aplicatius informàtics el que van és per un sistema de que les aplicacions van al núvol. Llavors, el que tu has de pagar anualment és un programa, bueno, és l'allotjament al núvol i els serveis, tant de manteniment del núvol com de manteniment de l'aplicatiu, com de contínues actualitzacions i de suport online a l'hora de consultes, incidències, etc. Aquí el que ha passat, com deia, que nosaltres aquest programa el tenim des de l'any, el que teníem fins ara, el teníem des del 2017, fruit no d'un canvi decidit per l'Ajuntament, sinó d'un canvi que va venir de que l'empresa informàtica que teníem en aquell moment va ser absorbida per un grup francès i ens van imposar a l'aplicatiu que tenien. Llavors, en aquell moment, l'única cosa que vam haver de fer front en quant a despesa va ser el servei de formació. Amb aquest import, és cert que anualment és un import elevat, que són gairebé 100.000 euros, i està inclòs, doncs, com deia, l'allotjament al núvol, els serveis que fan servir tant a l'hora de fer les execucions trimestrals, el tancament, bueno, totes les rendicions que es fan durant l'any en el sistema d'informació comptable. I s'ha de licitar perquè, evidentment, és l'import aquest que hi ha, però que el tema està en que actualment no és que hi hagi moltes empreses informàtiques que ofereixin un sistema d'informació comptable tecnològicament avançat, sense incidències, o sigui, no és com l'empresa privada que hi ha infinitat de programes comptables, sinó que el que és a l'administració pública estem parlant de 3-4 proveïdors que tenen un programa de comptabilitat. Per tant, la competència fa que, com que és molt inferior, doncs els preus estan molt elevats. Llavors, sí, és veritat, és un import elevat, però ho creiem bastant necessari perquè, ja dic, l'eina que tenim actualment està obsoleta tecnològicament i funcionalment creiem que podem millorar molt. Evidentment, això es repercutirà al ciutadà, que és al final el que hem de pensar.
Molt bé, queda explicat, doncs, no? No?
Ai, perdó.
Ah, vale.
Puc parlar?
Sí.
Per l'educació volia donar les gràcies per l'explicació i únicament dir que, doncs, entenem que és una inversió justificada, que fa falta i que farà que el servei de l'Ajuntament sigui millor. Gràcies per l'explicació. Únicament.
Molt bé. Doncs passem a votació, si us sembla. Vots a favor? Són 16. Abstencions? 4. Val? Passem al punt 9, que és la proposta de resolució de les al·legacions i aprovació definitiva del pressupost consolidat de la Corporació i de la Societat Municipal CEMSA per l'any 2025.
1. Desestimar l'al·legació presentada per part del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, d'acord amb l'informe d'intervenció i la voluntat de l'equip de govern. 2. Aprovar definitivament el pressupost general de l'any 2025 integrat pels pressupostos pel propi Ajuntament i de la Societat Municipal CEMSA i per les bases d'execució segons el detall següent. Estat d'ingressos 63.131.781,9 euros, igual import per despeses. Pressupost de CEMSA 24.917.380,13 euros d'ingressos i 24.568.971,60 euros de despeses. 3. Aprovar l'estat de consolidació del pressupost de l'any 2025 de l'Ajuntament amb la Societat Municipal per un import a ingressos de 74.572.232,90 euros i un import de despeses de 74.223.824,37 euros segons el detall que s'expressa per capítols. 4. Facultar a la interventora municipal per adequar els registres pressupostaris de l'exercici incorporant al pressupost que es presenta les modificacions pressupostàries amb número d'expedient de l'any 2025, els expedients 265, 270, 275 i 532. 5. Els efectes previstos a l'article número 169.3 de la llei d'hisendes locals i l'article número 20 del Real Decret 500/1990 de 20 d'abril s'acorda que el pressupost consolidat definitivament aprovat es publiqui definitivament, resumit per capítols, de cadascun dels pressupostos que l'integren mitjançant la inserció de l'anunci corresponent al butlletí oficial de la província. 6. Donar compte d'aquest acord a la intervenció i tresoria municipals pel seu coneixement i els efectes escaients. 7. Remetre còpia a l'administració de l'Estat, així com a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, i notifiquis els interessats que hagin presentat al·legacions a l'acord de ple. I 8. El preu de recurs.
Molt bé, doncs Roqui, si vols comentar alguna cosa.
Bon dia a tothom. Com ja vaig comentar, vull dir, les esmenes són de caràcter polític i diguem, el pensament de l'equip és, va per una altra banda, de les seves suggerències, si tenen, volen que els hi aclareixi en algun punt, però bàsicament ells reclamen que reduïm el nombre de càrrecs de confiança i augmentem el número d'efectius policials. I la informació que nosaltres anem buscant, estem dintre dels ràtios de policies que necessita el municipi pels habitants que tenim. Sí que a l'estiu poden caldre uns reforços, però no veiem aquesta necessitat. Després fan esmena a les partides d'estudis i treballs tècnics que, bueno, no estan detallades i no sé d'on ells han tret els imports que poden reduir o que creuen que han de reduir. Molts d'aquests estudis estan ja amb licitació, part d'execució, i llavors això és la previsió que hi ha dintre del pressupost i per això és l'import que hi hem posat. I l'altre, la de subvencions amb entitats, vull dir que ja l'any passat també em van fer referència. I jo no sé si vostès han anat a parlar amb les entitats per preguntar-los si realment aquests 500 euros més els hi fan falta o no els hi fan falta. El que ens trobem és que hi ha algunes o bastantes entitats que al final no poden justificar les subvencions que els hi donem i ens han de retornar els cèntims. Llavors, cada regidoria, amb les entitats pertinents, ha fet l'estudi de necessitats i se'ls hi ha otorgat amb el criteri polític que té l'equip de govern. Si tenen alguna dubte, estic a la seva disposició.
Molt bé, si us sembla, fem un torn d'intervencions. La CUP, a Junts, volia, perdó, la CUP, no, a Vox, davant.
Sí, bueno, algo important és que jo no he tingut accés a les esmenes, no les he pogut veure, únicament a les comissions consta l'informe d'intervenció, que les desestima, però com a tal, el document oficial de les esmenes que va presentar el grup d'Esquerra, jo no l'he tingut. En aquest cas tampoc no és importantíssim, bueno, perquè s'expliquen, però en el cas d'algun particular hagués presentat un escrit d'esmenes, el normal hagués sigut que haguessin tingut accés al document com a tal, no únicament a l'informe d'intervenció. Això ho comento de cara per properes ocasions. De totes maneres, no tornarem a repetir el que el grup municipal de Vox va dir dels pressupostos. Evidentment, aunque podrien compartir algunes de les esmenes segurament que ha fet el grup municipal d'Esquerra, els estimen, i el que aquí s'aprova és l'aprovació definitiva dels pressupostos. Ja ho hem dit en diverses intervencions, que nosaltres faríem un pressupost totalment diferent. No tornarem a repetir tot el que vam dir, però sí que vam assenyalar partides que nosaltres modificaríem, les canviaríem, eliminaríem i dotaríem pressupostàriament molt més partides com la policia i tot el que ja hem comentat en moltes ocasions. Llavors, únicament dir que, evidentment, estem en contra d'aquest pressupost i que votarem en contra de l'aprovació definitiva del mateix.
Molt bé. Partit Popular, no? UAM, Esquerra Republicana.
Bé, doncs, un cop més, doncs, nosaltres ja ho vam comentar, que faríem unes esmenes per aquest pressupost, i començaré pel que ha comentat el Roqui. Òbviament, és voluntat política la que hi ha de no acceptar cap d'aquestes esmenes, però li posaré tres exemples de que aquesta mateixa excusa la van dir l'any passat i mica en mica, com ja va passar el 2023 també, les van incorporant. Miri, activitats de formació permanents, nosaltres les vam voler pujar, vostès van dir que no i aquest any han posat l'import que nosaltres els hi vam dir. Activitats de dinamització a joventut, igual, també ha passat el mateix. I programa Posa i Oli, doncs també són les quantitats que nosaltres vam fer les al·legacions de l'any anterior. O sigui que està bé, nosaltres fem la feina, vostès ens diuen que no, però el pressupost de l'any següent les incorporen. O sigui que ja ens va bé, i si esperem que així va passant, doncs aquestes al·legacions esperem que serveixin perquè l'any que ve doncs, alguna coseta doncs, les vagi introduint. Nosaltres, perquè la gent ens entengui, hem presentat amb dos grups les esmenes. Una esmena molt forta apostant per 600.000 euros en matèria de seguretat, i aquí doncs li hem posat ben fàcil, anul·lin els càrrecs de confiança. Miri, s'estalviaran 321.000 euros, perdó, 272.000 euros s'estalviaran, i fins i tot si es baixen els sous respecte a l'inici de la legislatura, els sous de tots els regidors, doncs s'estalviaran 80.000, o sigui, estem pràcticament parlant de quasi 370.000 euros, ja només amb dos retocs polítics de partides. Llavors, vostès prioritzen que no hi hagi més seguretat, ho ha dit, que vostè entén que només es necessita un reforç a el que és la temporada d'estiu. Nosaltres creiem, no només ho deiem nosaltres, ho diuen també els sindicats, que si hem pujat 10.000 habitants en 5 anys, doncs òbviament la policia doncs, també el número ha de pujar, i ho portem dient els últims mesos, i l'equip de govern doncs, no, això no ho considera així. Després, l'altre grup d'esmenes, doncs hem fet una llista d'esmenes, no? Aquest total són 223.000 euros, només un 0,35% del total, i òbviament són polítiques, intervencions, dirà que traiem d'aquí o traiem d'allà. Nosaltres òbviament no sabem d'on te les podem treure perquè no hi ha hagut aquest possible diàleg, però entenem que en cabir un 0,35 doncs segurament la podríem trobar. A partir de com la partida cap al circ, no? El museu del circ, 100.000 euros, doncs podríem saber si estan ben gastats o mal gastats. Li hem posat alguns exemples, no? Però ara el que sí que faré és llegir-los perquè també la ciutadania ho sàpiga. Nosaltres què intentem demanar amb aquestes esmenes? Doncs un pressupost on Esquerra pogués votar a favor, pogués donar aquesta col·laboració nostra, no? Amb ajudes socials, amb ajudes a la gent gran, amb ajudes per joventut, per igualtat, per ensenyament. Bueno, només un 0,35, i vostès un cop més ens diuen que no, per voluntat política, perquè jo sempre ho dic, allà on van els diners és voluntat política del que governa, i com que amb nosaltres no hem volgut dialogar abans ni ara, doncs ens votaran en contra les al·legacions. I per acabar, doncs llegiré, no per ordre d'importància sinó per ordre cronològic de com surt el pressupost, perquè és com nosaltres les hem anat fent. Doncs mira, nosaltres hem considerat que s'havia d'augmentar més diners en manteniment en via pública, adequació a voreres, manteniment mobiliari urbà, en parcs i jardins, manteniment de parcs i jardins, en serveis socials, servei de teràpia familiar, despeses d'atenció psicològica, ajuts d'urgència individuals, a la gent gran, ajudes a totes les associacions de gent gran, en col·lectius especials, programa intercultural, pla de xoc de la pobresa, subvencions a famílies amb transport adaptats, a igualtat, actes de CIAT, protocol de violència sexual, plans de LGTBI, en salut pública, en protecció de la salut, en millor de l'ensenyament, subvenció als centres educatius, subvenció a les ANFAS, en joventut, a les activitats de formació permanent, programa de salut, a les biblioteques, en promoció de la cultura, no? Difusió de la promoció de la cultura, avui que hem parlat de la sardana, i li he dit, no? O sigui, ens gastem 100.000 euros en aquest museu del circ, que encara el seguim esperant i no sabem ni on apareixerà, però és que en cultura doncs creiem que falta molta més inversió, ja que els imports són baixos, no? Dinamització de cultura, convenis de subvencions a entitats cíviques i culturals, patrimoni cultural, actes d'esports esportius, i aquí volem fer èmfasis, no? Perquè creiem que és molt complicat d'entendre que només una persona, no? Una persona se li fa una promoció de subvenció a entitat esportiva de més de 45.000 euros pel motociclisme, no? Que no estem ni en contra ni a favor d'aquest esport ni res, però a canvi se li baixa la bossa comú de totes les entitats esportives. Passem de 130.000 l'any passat a 113.000 aquest any, o sigui, es baixa. No ho entenem perquè aquesta baixada a totes les entitats esportives, que són molts participants, i clar, comparant només amb un, doncs no ho entenem. I per últim, doncs també a comerç, subvenció a comerciants. Bueno, totes aquestes propostes que, com hem dit, sumen un 0,35% del total, i que entenem que és una manera de que Esquerra doncs pogués haver estat a favor d'aquests pressupostos, i bueno, veurem què ens diuen vostès en aquesta primera intervenció.
Molt bé, Partit Socialista.
Buenos días a todos, a las personas que nos escuchan de la radio, las presentes. Buenos días. Bien, después de escuchar a los diferentes compañeros y a mi compañero Joan, explicar un poco pues este presupuesto y a estas enmiendas que resolvemos hoy, cabe aclarar, como bien ha comentado mi compañero Óscar, que sí que son unas enmiendas totalmente políticas, dado que, igual que su posicionamiento mantiene, pues, de qué manera deberían ustedes hubieran confeccionado este presupuesto, vemos que realmente están de acuerdo con el presupuesto menos un 0,23%, con lo cual su votación irá en contra por un 0,23%. Por lo demás, por lo que han dicho, están totalmente de acuerdo con nuestro presupuesto. Por lo tanto, estamos a un nivel de concepción de sus ideas mucho más cerca. Pero en cualquier caso, es una puntualización que quería hacer al respecto, y que la desestimar estas alegaciones que ustedes hacen en el presupuesto van en la línea de que al final ustedes sacan un dedo y dicen vamos a bajar de aquí, vamos a subir de allá, en cuestión de lo que a nosotros nos podría interesar, nos iría mejor, ¿no? Sin entrar a valorar si realmente hay cosas que sean necesarias o que no se estén cubriendo en su totalidad, como por ejemplo los incrementos que hacen a las entidades de personas mayores, las cuales dificultades tienen para justificar lo que ya se les otorga. Incluso ustedes pues proponen más dinero que realmente ni necesitan, porque ya están cubiertas sus necesidades, ni podrían llegar a justificar, deprimiendo de otros que sí que lo necesitarían. Usted ha hablado de que el año pasado tuvimos que modificar el presupuesto, pero lo que no ha dicho es que el año pasado no estábamos sujetos a las ordenanzas actualizadas con los precios que tenemos hoy, y que en este presupuesto que ahora se presenta es coherente con los gastos reales de las necesidades del ayuntamiento y del ente. Por tanto, sí que le digo que tiene cierta razón, pero era porque no había un equilibrio realista en lo que son a las ordenanzas. Y, por tanto, ahora sí que ya volvemos a ese punto de equilibrio en el cual nos debíamos encontrar que fuesen ordenanzas y presupuesto. Por otro lado, nos manifiestan, han redactado un cuadro de aportaciones las cuales ustedes harían a diferentes colectivos de dinamización cultural, de entidades, y las centran en dos aspectos para dotarlas. Primero, en reducir sueldos de cargos de confianza, que son totalmente legales, de personas que están trabajando y que hacen un trabajo en este ayuntamiento muy importante, de reducir esos sueldos para incrementar en sueldos de seguridad, los cuales ya se ha explicado ampliamente en este plenario, y que prescindamos de esas personas para dotar esos sueldos. Yo les plantearía otra cosa. También podría Esquerra Republicana otorgar su sueldo, ya que prácticamente no aportan nada en este plenario, al ente, y entonces podríamos contratar más policías como ustedes abogan. Sería también una opción que se podría poner sobre la mesa. Pero sin ir más lejos, y lo que es más fragante y más preocupante, es que hagan un deprimido de las aportaciones a entidades deportivas y a deportistas. Es posiblemente una de las aberraciones más flagrantes de sus alegaciones. En primer lugar, al equipo de hockey, al cual ustedes deprimen con la aportación que se hace desde el ayuntamiento en 20.000 euros, que ya se explicó en su momento que no era solo un tema de parado al primer equipo, sino que es un convenio que se ha incrementado en el cual van incluidos los niños. La base, es decir, los niños y las niñas, quiero decir, Pero, en ese sentido, lo que hacen es deprimir 20.000 euros esa aportación al club, en la cual va incluida la base, pero luego sí que les gusta vanagloriarse cuando van con su cúpula política a la Copa del Rey, ni más ni menos, un grupo como Esquerra Republicana. En ese caso, no les molesta reducir la partida. Y, por último, ya hasta la siguiente ronda que continuemos hablando también, en lo que se refiere al deportista, le reducen cuantiosamente la aportación al deportista Eric Ruth. Mire, ya ha pasado varias veces en este plenario, en presupuestos, que tienen siempre la tendencia o la manía de reducir o eliminar drásticamente las partidas a deportistas que son de Segur y asociados al motociclismo. En su día lo hicieron con Alex Toledo y ahora se han centrado, su fijación van vinculada al Alex Ruz. Estamos hablando de deportistas de alto nivel, de élite, que no pueden correr con media moto, tienen que correr con la moto entera, que necesitan esas partidas, que necesitan esa dotación y esa ayuda para, porque son deportes que son mucho más difíciles de llegar, son deportes que son mucho más caros y que tiene que haber una apuesta detrás, como es en este caso el ayuntamiento. Por tanto, nosotros estamos plenamente convencidos y sabemos que esas son las necesidades que tienen estos deportistas y estas entidades deportivas, y lo que tenemos que es mirar de ayudar en medida de lo posible. No cercenarlos ni condicionarlos a que no tengan las dotaciones y que su temporada sea inviable porque no pueden llegar económicamente. Por tanto, simplemente hagan ese ejercicio de recordar, como usted bien dice, de que los deportistas de Segur siempre se ven afectados por las enmiendas de Esquerra Republicana a los presupuestos. Gracias.
Molt bé, fem un torn de dúplica. Junts, vol dir alguna
cosa? Hola, bon dia a tothom. Només comentar-vos amb el tema d'Esquerra de que estem dient que tenim que augmentar el pressupost de la policia amb 350.000 euros. L'any passat es va augmentar amb 470.000 i aquest any igual. Sí, hem augmentat 120.000 euros més del que vosaltres dieu. Nosaltres hem augmentat 470.000 i aquest és el segon any.
La CUP.
La discussió de si les propostes són polítiques o tècniques, totes les propostes són polítiques. És a dir, qualsevol moviment d'una partida cap a una altra és una decisió política i ideològica. O sigui, dir que són tècniques... Vull dir, em recorda allò de la Comissió Europea, no? Posem els homes de negre que seran tècnics i aquí no faran coses sense cap viatge polític, o sigui, ni ideològic. Aviam, totes les propostes són absolutament polítiques, no banalitzem les coses.
En Vox, Partit Popular, tampoc, UAM, Esquerra.
Bé, bueno, és qüestió de veure el got mig buit o mig ple, no? Per no barrejar coses, però només Miguel Àngel has comentat que és un 0,23, no, és un 0,35 aquest percentatge d'una part, i l'altre, aquest 0,35 són 223.000 euros i l'altre són 600.000 euros en seguretat. 600.000 euros per que augmentem la plantilla als agents de la policia. Nosaltres, el que ens arriba de les entitats tant esportives com altres entitats de gent gran és que amb més diners podríem fer més coses. Vostès diuen que no. Vostè fins i tot avui m'ha dit que està algo d'acord amb mi, no? de que alguna cosa sí que havíem modificat respecte a les nostres al·legacions. I després no m'agrada gens que es personifiqui i es diguin aquí nom. Nosaltres no estem en contra de cap persona. Senzillament considerem que comparar només un esportista amb el paraigües de tota la resta, nosaltres entenem que es pugui pagar i es pugui subvencionar esportistes, per suposat. Tenim molts més esportistes d'alt nivell, contents estem de que ens representin com a calafellencs, però no entenem que baixin el total de tota la subvenció de tots els esports, i aquí és on nosaltres no ho entenem. Creiem que vostès, si l'any passat eren 130.000 i com que som més habitants, doncs destinin més diners a totes les entitats esportives. Doncs nosaltres pugem aquests 130.000, demanem que es pugin i es veuran beneficiar tots els esportistes de Calafell. No hi ha més. No estem en contra ni de cap esportista, ni de hockey, ni de res. Volem que es destinin més diners a totes les entitats esportives.
Gracias. Bueno, comentar-te, Miguel Ángel, la veritat que has començat bé i m'estava ficant fins i tot content de dir, ostres, a veure si ens donaran la gran sorpresa, i en l'últim moment donaran alguna cosa en positiu. Crec que t'entès i que ens separa un 0,35, no anem malament, però sí que et volia fer una cosa, perquè quan vam treballar, perquè igual que vosaltres, nosaltres estem segurs que us treballeu els pressupostos, heu de tenir en compte que nosaltres ens treballem a les esmenes que presentem. Llavors, teníem clar que quan modificàvem i fèiem una proposta d'augment de la subvenció a les entitats esportives i baixàvem les del Club Patí, això generaria una resposta per part vostra, i així ha estat. I volia fer una aclaració. En el seu moment, i fa molts anys, i els que porteu més anys aquí estareu amb mi, es va decidir apostar de manera molt forta pel hoquei com la disciplina esportiva que, donant-li una ajuda més forta que la resta d'entitats esportives, podríem col·locar-la en primera línia. I així ha estat, i ha funcionat, i és un orgull i és una referència. El que no podem estar d'acord, i per això baixàvem, i és veritat que ens ho vau explicar, que el que traieu de les entitats esportives anava cap al Club Patí, però clar, nosaltres considerem que al Club Patí se li ha d'ajudar de forma específica, com en els últims anys s'ha fet, perfecte. Però l'esport de base ha d'estar tot junt en un mateix paquet, perquè tots els nens i nenes, independentment de les disciplines que facin, tenen els mateixos drets. I les subvencions esportives es donen a les entitats segons el volum, entre altres coses, segons el volum de la gent que té. Si tu ja d'aquí treus 20.000 euros pel hoquei, per la base, dona igual que tinguin 50, 100 que 200, tindran aquests diners. Nosaltres el que diem és, al Club Patí se li continua donant aquesta aportació específica, però per tot l'esport de base de Calafell, totes les subvencions, tot ha de sortir del mateix paquet i s'ha de distribuir segons el volum de participació, perquè si no es tracta de forma diferent a les entitats i, per tant, als nens que practiquen diferents esports al hockey. Només volia fer aquesta aclaració. Crec que a la llarga ens entendrem, que és bastant conceptual, però clar, no traieu la bandera que nosaltres, amb aquesta esmena, el que estem perjudicant són els nens del hockey, quan és a la inversa. Contra millor vagi, i estem encantats que el hockey, no només el primer equip, nosaltres sobretot preguntem sempre per la base, perquè la base és és fonamental, perquè algun dia el primer equip tindrà millors o pitjors resultats, però la base és el que ens donarà la continuïtat en aquest municipi, i simplement volia fer aquesta aclaració.
Molt bé, Partit Socialista.
Sí. Bien, acabo con mi compañero Albert. Al final, usted mismo ha dicho lo que yo le... a la inversa. Realmente, no nosotros de ustedes, ustedes de nosotros, lo que nos separa es un 0,35, que son estas alegaciones. Yo lo que les digo es que hagan ese ejercicio, lo tienen que hacer ustedes, no nosotros. Ha quedado claro de que hay una voluntad política, y como bien ha dicho mi compañero de la CUP, el Guifré, todas las decisiones que se toman en este plenario son políticas. Todas las decisiones son políticas, excepto cuando van acompañadas de un informe técnico basado en un tema de imperativo legal negro sobre blanco. Dicho esto, está bien que lo haya aclarado, porque estamos hablando de un convenio del club en el cual está todo integrado. Incluso desde intervención se nos dijo que tenía que ser de esa manera. Y lo que ustedes están manteniendo aquí es que haya ese convenio que se firmó de 20.000 euros, se elimine, se quite esa dotación, se reduzca esa dotación de esos 20.000 euros, con lo cual se ve afectado todo lo que es el club, no solo el primer equipo. De hecho, para nosotros es mucho más importante, y siempre lo diremos, y en ese sentido estamos totalmente de acuerdo, que lo más importante es la base, lo más importante son los niños y niñas que practican el deporte, y eso es lo que realmente le da ese valor al club. Lo demás, pues como bien ha dicho, los resultados van y vienen, y unas veces estarán mejor y otras veces estarán peor. Pero entonces, si quitamos de la ecuación el equipo de hockey que usted ha manifestado, y solo nos queda una reducción que ustedes hacen en una alegación, y que sí que la centran en una persona, en un deportista, que es el Eric Ruth, lo cual estamos totalmente en contra que se le reduzca esa partida a este deportista. Porque estamos hablando, y se ha explicado en otras sesiones plenarias, que es un deporte muy específico, muy difícil de acceder, un deporte en el cual cualquier coste es sumamente caro, cualquier cosa que se tenga que abordar de ese deporte es sumamente caro, y cuando estamos hablando de que ese es el importe necesario para que se pueda correr, ese es el importe necesario, no es ni un euro menos ni un euro más. Con todo el añadido que tienen la familia, que tienen que pagar de su propio bolsillo, que también es muchísimo dinero. Estamos hablando de que si no es de esa manera, al final lo que estamos es sesgando la capacidad de que ese muchacho pueda correr. Esa es la realidad. Si no es así, no podrá correr, porque no puede correr con media moto. Y eso es lo que cuesta. Entonces, ustedes no lo quieren entender de esa manera. Piensan que deprimiendo, haciéndose tripijuego de reduzco estas partidas y doto las otras, será un presupuesto mucho mejor para el municipio. Pues está claro que no. Está claro que no. Primero porque tocan a entidades deportivas en masa y tocan a deportistas individuales. Los tocan para darle partidas a otros grupos o a otros colectivos que ya están dotados, que ya funcionan, que ya tienen su suficiencia para funcionar, y lo hacen de una manera totalmente selectiva. No, cojo esto, esto y esto, y luego para colmo además deprimen partidas de estudios y trabajos técnicos, que son muchos de ellos muy necesarios para hacer licitaciones, en este caso servicios sociales, que son para los programas. Los programas que dotan personas que son los que prestan los servicios. Por tanto, son partidas que son literalmente intocables, porque si no, no podríamos prestar el servicio. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les intentamos decir es que, al final, con todos estos quito de aquí y subo de allá, y además lo hacen de manera redonda, no dicen quito 1.710 euros, no, quito 3.000 euros redondo, 5.000 euros, al final es levantar el dedo y dice, pues a este le voy a poner 5, 5, 5 para que esté más contento. Eso, al final, entendemos que ustedes hacen política, pero realmente no es efectiva, no es efectiva. Y la realidad es que, al final, no aprobarán un presupuesto, el equipo de gobierno, junto con los diferentes partidos que estén interesados, aprobarán el presupuesto por el interés de nuestro municipio. Y ustedes, por una diferencia de un 0,35, se pondrán de perfil y no lo aprobarán. Pues bueno, pues esta es la realidad que tenemos en este plenario. Muchas gracias.
Roqui, si vols tancar.
Sí. Bueno, puntualitzar dues qüestions. El Guifré ha fet el comentari que tot és polític. Jo diria que no és així. El fet d'aquesta subvenció als esportistes s'ha modificat per un criteri tècnic, perquè no es veia la viabilitat jurídica que estava ben formada, com es havia fet fins ara, no era la més adequada. Llavors s'ha fet aquest altre criteri. Al final, les subvencions esportistes, jo diria que està igual o ha incrementat una miqueta. L'any passat teníem dos motoristes corrent a l'alt nivell, un d'ells aquest any ja no se'ls subvenciona i els imports estan allí, diguem, no han canviat substancialment. I com ha dit bé, i em repeteixo, diguem, hem tret uns cèntims que abans es donaven al hockey, que estaven dintre d'una partida global d'esportistes, que ara és subvenció directa, i això resta del total. Vull dir, no hi ha tant. Jo, aprofitant la benentesa, també us demanaria, per tan poques diferències i per poder seguir caminant i potser arribar a més enteses, voteu a favor d'aquests pressupostos. Gràcies.
Molt bé, passem doncs a la votació. Vots a favor? Són 13 abstencions. Vots en contra, són 7, no? D'acord? Molt bé, doncs passem al punt 10, que és la proposta d'aprovar els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits, el 13.315 del 2023, el 10.100 del 2024 i el 13.377 del 2024.
Primer, aprovar els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits de 2023 13.315, del 2024 10.100 i 13.377 també del 2024, i reconèixer les obligacions per un import total de 22.981,32 euros. Segon, aplicar amb càrrec al pressupost prorrogat de l'exercici 2024 els corresponents crèdits amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents i que recullen en el contingut de la proposta.
Molt bé, una frontal d'intervenció. No? Doncs passem a votació. Vots a favor? Són 11. Abstencions? 9. No? Molt bé. Passem al
El següent punt és la proposta sobre la modificació de l'actual relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Calafell.
1. Aprovar la creació i modificació dels llocs de treball relacionats amb l'expedient administratiu, així com les fitxes descriptives d'aquests llocs en els termes que s'indiquen en el corresponent informe, segons valoració del tècnic extern i que tenen el següent detall: arquitecte, llicències i seguiment, director personal, director de serveis jurídics, responsable administratiu, tècnic d'esports, tècnic de protecció civil i arquitecte planejament. 2. Publicar la taula resum d'aquestes modificacions de l'aprovada relació de llocs de treball al butlletí oficial de la província de Tarragona i al diari oficial de la Generalitat de Catalunya. 3. Remetre una còpia a l'administració de l'Estat i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya en un termini de 30 dies des de l'aprovació. 4. Comunica aquest acord als departaments d'intervenció i tresoreria municipals i a la unitat de gestió administrativa interna, a la junta personal, comitè d'empresa, seccions sindicals, pel seu coneixement i els efectes escaients. Informar tot el personal mitjançant la seva publicació en el taller de dictes i el portal de l'empleat. I 5, el peu de recurs.
Molt bé, vol fer un torn d'intervenció? Sí.
Podríeu aclarir quines són de creació i quines de modificació?
De creació, no. Totes són fitxes. Sí. Sí. Hi ha, bueno, hi ha, és que no sé, ara les places estaven creades. Vull dir, pot ser que...
No, això són llocs,
això és lloc de treball, exacte. Vull dir que, bueno, però el lloc de treball també estava.
Em sembla que n'hi ha alguna de nova, eh?
Algun de nou que no estava, per si no estava feta la fitxa.
Ho consultarem.
Per això he dit que la plaça estava creada, el que potser no estava és la fitxa.
Sí, sí, ara hauria de repassar, ho consultem i fem la resposta.
Sí, d'acord. Molt bé. Teniu alguna cosa més, no? Doncs votació. Vots a favor? 13, abstencions, 6, vots en contra, 1. Val? Passem al punt 12, que és la proposta d'incoació de l'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial instat per la mercantil MCB Cinemas, SL, i deixar sense efecte el decret número 7603/2024 de data 17 d'octubre de 2024.
Sí. Primer, incoar expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial instat pel senyor Joan Eloi Montserrat Alonso, actual en nom i representació de MCB Cinemas Calafell Societat Limitada, contra l'Ajuntament de Calafell per l'acord de ple de data 18 de setembre 2023 que adoptà la suspensió de qualsevol llicència i actuació urbanística al sector est de la finca registral 30.934. Segon, nomenar instructora de l'expedient administratiu la senyora Maria Vilanova Penya i secretària la senyora Celia Martín Jiménez, amb dues funcionàries de l'Ajuntament de Calafell, així com el senyor Alexandre Pallarès Cervilla, la senyora Gemma Mateo Carreras, també funcionaris, com a instructor i secretària suplents de l'expedient, contra els quals els interessats podran presentar recusació en els termes de l'article 24 de la llei 40/2015 de règim jurídic de les administracions públiques, de manera que s'entén efectuada delegació als mateixos per l'emissió dels actes de tràmit que derivin del procediment fins a la resolució del mateix. Tercer, informar i advertir el particular reclamant el següent: que el termini per la resolució del procediment és de 6 mesos des de la seva incoació, que si en un període superior a 6 mesos no recau resolució, l'expedient es podria entendre desestimat per silenci administratiu, efecte de desestimatori. Quart, deixar sense efecte el decret número 7603 del 2024 del tinent d'alcalde d'Organització Interna i Seguretat de data 17 d'octubre de 2024. Cinquè, notificar aquesta resolució a la part sol·licitant i a la companyia Zurich Seguros i als funcionaris designats. I sisè, el peu de recurs.
Molt bé. Voleu comentar alguna cosa? No? Sí? Ah, Vox.
Sí. Sí. Decir que esto es uno de los puntos del orden del día que a nuestro grupo municipal nos preocupa más, ya que, bueno, para toda la gente que nos oye, si alguno todavía no se ha enterado, el ayuntamiento pues se va a enfrentar a una reclamación patrimonial que asciende a más de 10 millones de euros. Yo la primera pregunta que puedo tener es si realmente la aseguradora, en caso de una resolución, porque entiendo que el ayuntamiento desestimará esta primera fase y luego cuando se lleve al contencioso, en el caso de que se estimara la reclamación patrimonial de la sociedad que se ha visto afectada por la suspensión de licencias, yo mi primera pregunta es si realmente la aseguradora respondería por un concepto de más de 10 millones de euros. Esa es una pregunta que yo desconozco, no he tenido acceso al contrato, pero es una pregunta que a mí me preocupa. A mí me preocupa. Entonces, que nadie comente nada y que si y que se quiera volver a incoar el expediente, bueno, porque han habido unos problemas de forma, formales, y que se vuelva a incoar el expediente, pero a mí desde Vox sí que me gustaría no alarmar, pero sí comentar la cuestión, y es que ahora el ayuntamiento pues tendrá un plazo de 6 meses para dar respuesta a esta reclamación, y luego veremos qué hace la sociedad, que evidentemente lo llevará a los tribunales. Y yo creo que nadie debería estar despreocupado por una reclamación tan cuantiosa. Y por comentar un poco la cuestión, ya se ha hablado, pero es que aquí el conflicto es claro. O sea, evidentemente hay que preservar los servicios de cine, eso está clarísimo. Yo creo que nadie estaría en contra, pero también hay que tener respeto por la propiedad privada. Al fin y al cabo, no se puede obligar a un particular a ejercer una actividad concreta en su propiedad y desde el ayuntamiento hacer un decretazo y suspender todas las licencias. Evidentemente esto puede causar un daño individualizado y cuantificable al particular, más si habían operaciones. Por lo tanto, a mí personalmente sí que es una cuestión que me preocupa mucho. Habrá que ver los servicios jurídicos, si también comparten esta preocupación, pero desde Vox siempre estaremos con el respeto de la propiedad privada y la libertad de los particulares a ejercer la actividad que consideren, y lo que no se puede hacer por parte del ayuntamiento es por preservar un servicio que veremos si se puede catalogar como servicio de interés general, obligar a un particular o de alguna manera provocarle un daño por el que reclama. Entonces, desde Vox, los comentarios que hemos hecho y mostrar nuestra preocupación.
Molt bé, algú més? No? Doncs li contesto jo. Miri, abans de MCB Cinemes ens va fer una reclamació Aldi. Quan ha vist l'expedient ha desistit de la reclamació. Val? Per tant, esperem que MCB Cinemes faci el mateix. Val? I la reclamació, si no fa no fa, era del mateix import que està fent MCB Cinemes. Per què ho ha vist això i per què ha desistit? Doncs perquè ha vist que l'expedient estava ben fet i estava ben muntat, i l'Ajuntament té tot el dret a fer una suspensió de planejament quan hi ha doncs causes fonamentades com aquesta. Val? I per tant, com que ho hem fet bé, estem seguríssims de que tornarà a passar el mateix. D'acord? I en cas de que no passés el mateix, entendríem que això no deixa de ser una mesura de pressió, perquè els que estem aquí, al final, prenguem decisions assumint la nostra responsabilitat. I la nostra responsabilitat és que volem que els cinemes continuïn aquí a Calafell. I per tant, per això prenem aquests acords, per intentar que aquests cinemes es mantinguin, que mantinguem un equipament cultural de primer nivell com aquest, que ens diferencia de moltes poblacions d'aquí l'entorn i que a més és un atractiu important per nosaltres a nivell turístic. I per això prenem aquestes decisions, estem aquí en aquesta taula per prendre aquestes decisions. Pesi a qui li pesi i en benefici sempre del municipi. I per tant mai l'interès privat ens pot fer xantatges d'aquest estil, perquè això al final acaba sent un xantatge, de que ens diu, si vostès prenen aquest acord els hi posaré una demanda que els hi reclamaré tants diners. Escolti, això és un xantatge en tota regla. I per tant no té cap altre nom. I com que Aldi ja ha deixat de fer això, ha desistit del mateix, de ficar un expedient de reclamació, responsabilitat patrimonial, perquè un cop ha vist l'expedient ha vist que era correcte, doncs ja ha desistit, ja li puc avançar aquest tema, espero que també MCB Cinemes faci el mateix. D'acord? Molt bé, doncs si us sembla passem a la votació. Vots a favor? 13, abstencions... 5 i vots en contra, 2. Val? Passem doncs al punt 13, que és la proposta de resolució del recurs extraordinari de revisió per presumpte error de fet de l'acord de la sessió plenària celebrada el 29 de novembre de 2024, que resol l'expedient sancionador instruït per infracció a l'ordenança sobre la protecció,
la tinença i la venda d'animals al municipi de Calafell en matèria de gossos perillosos.
Primer, desestimar el recurs extraordinari de revisió al no acreditar la concurrència d'error, de fet, al·legat, i que donarien lloc al, a aquest recurs, i que és no tenir els gossos l'any 2023 i no ser ella qui la policia identifica. A resultes de l'actuació policial i de la documentació presentada, la denunciada si té els gossos en la data dels fets i és titular dels mateixos. Les infraccions determinades en l'expedient i sancionades en la seva resolució, totes i cadascuna, corresponen a la persona identificada en tant que propietària i tenidora dels gossos i així responsable dels fets infractors per la que ha estat sancionada. I segon, notificar la resolució del recurs presentat a la interessada i informar-la de que la via administrativa és exhaurida i després la informació de recursos.
Molt bé. Voleu comentar alguna cosa? No? Passem a votació. Vots a favor? Són 11, abstencions 9. Val? El següent punt és el 14, que és donar compte del pla anual de control financer de l'exercici 2025. La moció d'Esquerra, hem dit al portaveu que quedava sobre la taula. Val? Passem al punt 16, que és donar compte... Ja, però si queda sobre la taula ja no hi ha debat. Llavors, si... Sí.
Pues nosaltres, sí, com contempla el ROM, com Partit Popular, volem presentar una moció en voce. I, bueno, la votació de tots, és normal, i deixar només que els acords. Amb el títol que tenim posat, el títol, canviar-lo per el que és la creació de la taula del Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030 i els punts que van esmenar al seu moment, els 7 punts. Ho deixo sobre aquí...
Vale, doncs fem això, senyor secretari.
Sí, sí. Ai, perdó, senyor alcalde.
Sí, no, eren unes esmenes, doncs ara queda reconvertida com a moció urgent. Vale? Aquesta sí que ahir es va penjar amb el Nextcloud perquè tinguessin a disposició tots els regidors.
Ah, perdoneu-me, s'ha de votar l'urgència, sí.
Sí, sí, clar, exacte, com a qualsevol moció urgent.
Molt bé, doncs votem a l'urgència. Vots a favor de l'urgència? 2. Abstencions? Vots en contra de l'urgència? Tota la resta. Doncs no hi ha urgència. D'acord, passem al punt 16, que és donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple ordinari de la corporació, els decrets 1041 al 1960 de l'any 2025. I el punt 17 és donar compte de les actes de Junta de Govern local des del darrer ple ordinari de la corporació de la número 9 a la número 13 també de l'any 2025. Fem un torn de pregs i preguntes. Junts, vols fer algun prec? La CUP?
Sí, jo volia preguntar en primer lloc pel calendari d'obres de la Ciutadella, perquè he vist que s'ha anunciat que s'obriria encara que així que amb obres, però que es podrien començar a fer visites guiades. Després voldria... Això és una qüestió que jo no he anat, no, sincerament no he anat a comprovar, però m'han dit que l'estany, que estan veient que hi ha una sèrie de... que veuen molts crancs morts i tot de peixets petits que no sol Aron m'ho podrà informar, també morts. Allà, després també sobre el calendari del moviment de trens a les platges i sobre el calendari de les franges d'incendis. Ai, perdó.
Abans de la platja has dit quina... el calendari d'obres de la Ciutadella Ibèrica. Vale. Vox, ¿no? Partit Popular.
Sí, buenos días a todos. Bueno, nosotros pediríamos ya, sería un ruego que pediríamos por urgencia que empezaran a taparse ya los agujeros que hay en la vía pública, socavones que hay en el Paseo Marítimo de Segur, en Segur de Calafell, Marromeo, Calafell Park, porque ya empieza a ser preocupante lo que tenemos en el municipio. Muchas gracias.
Juan.
Pues nosotros un poco la dinámica de Juanjo, rogaríamos que con urgencia, sobre todo la Avenida España, a la altura del 297, que lo llevamos diciendo desde el pleno de julio, Avenida México, esquina Panamá, calle Polonia, Torre de Sisipions, en Joan Maragall también había uno, el otro día hubo un accidente, al día siguiente se tapó corriendo, Avenida Alemania, de la ferretería al pabellón polideportivo, sería urgente asfaltar, porque con el tránsito que hay se están hundiendo todo el asfalto, calle Cúspide, etcétera. Y paso la palabra a mi compañero. Gracias.
Vale, bon dia a tothom. Jo una pregunta molt, molt ràpida. No sé si Javi o Marc ens poden donar informació sobre el tema del procés de búsqueda de l'inspector que ha de vindre aquí. No sé si està obert, si no, si hi ha alguna persona que s'ha de, que s'hagi triat. Una mica d'informació.
Molt bé, Esquerra Republicana.
Bé, miri, començaria per un tema que creiem que és bastant important, que és pels continguts que surten a Calafell Ràdio, i m'explicaré. Últimament s'han fet dos grans manifestacions, concentracions o assemblees a Calafell, on hem pogut veure mitjans de comunicació, pràcticament tots els de la comarca o de la zona, i no veiem mai que aquestos ho cobreixi Calafell Ràdio, i nosaltres i molts veïns ens han preguntat com és que Calafell Ràdio no presenta cap notícia ni informa, i és una cosa que no entenem d'una televisió, radiotelevisió, perquè té part de televisió pública. I això voldríem saber qui ho decideix, de quina manera, o que ens expliquin. Després, fa ja uns mesos van deixar una moció sobre la taula sobre les barreres del pàrquing d'entrada al mercat municipal. Van dir que estaven treballant en alguna cosa, doncs bueno, voldríem saber si es donarà solució, perquè passen els mesos i allò segueix entrant sense cap tipus de barrera ni cap dispositiu, i entenem que ara que ja arribem a abril, Setmana Santa i èpoques festives, doncs un altre cop podrà la gent entrar a aparcar a primera hora, deixar el cotxe allà l'estona que vulgui, i creiem que abans funcionava bé quan doncs tenies un temps limitat per poder entrar a comprar, que se suposa que això era aquest aparcament subterrani sota del mercat. Després, tema del Chiqui Park, també fa mesos que hi hem anat preguntant, doncs aquesta inversió, no?, de més de 600.000 euros que està allà tancada, vostès ens van comentar que estava preparant una licitació, bueno, doncs voldríem saber també com està aquest tema, perquè si no, al final allò doncs va agafant pols, no?, entenem, i creiem que això s'hauria de donar alguna solució. I també doncs el tema dels cartells aquests del Vilamar Centre, especifico els cartells que senyalitzen els carrers, que les lletres eren petites, i bueno, són petites, i doncs es va comentar que també això es modificaria amb tota la creació i col·locació dels altres cartells, però veiem que allà segueixen i la gent doncs té aquests problemes de visibilitat que són impossibles de llegir, i voldríem saber si ara es farà alguna actuació. Li passo la paraula al meu company.
Sí, gràcies, Òscar. Jo començaria per la Júlia, li preguntaria, un cop ja s'ha ficat la gespa nova al camp de futbol de Calafell, com està aquell projecte que ens vau dir que també entraria el tema d'un camp de futbol set a través d'un renting, a través d'un procés, a veure, perquè aquí la gent necessita alguna explicació. Tenim pendent, i ja t'ho vaig preguntar, i crec que jo no he rebut res, dades de l'escola de vela que gestiona la Federació Catalana de Vela. S'apropa de nou a l'estiu, el que ens arriba és que no acaba de funcionar la cosa, i llavors l'Ajuntament hauria d'estar darrere i ser molt exigent, perquè hem deixat tot un espai amb un conveni a la federació, però clar, caldria que funcionés aquesta activitat. I també et comentaríem, recentment hem fet una visita al pavelló de Segur i a la zona exterior on està el rocòdrom. La veritat que aquell rocòdrom necessitaria un manteniment, està molt brut, hi ha molts vidres trencats, i ens hauríem de fer un plantejament si allà és la millor ubicació o si s'hauria de portar alguna altra instal·lació, vale? o delimitar aquest espai per una mica mantindre aquest rocòdrom, vale? A l'Aron teníem pendent, suposo que se'n recordarà, la visita al parc de Masmel, vale? Quan estigui del tot ens vas comentar que faríem una visita i ens explicaries tot. I també una mica, ja ho han dit, m'agradaria saber, ja que ens vas dir que hi haurien unes millores aquest any al Parc de la Sínia, i entre altres ara sí que ens rebem inquietuds de la gent perquè l'estany jo crec que s'hauria de fer alguna actuació urgent, doncs a veure si aquest pla de millora, si ho teniu ja concretat, si ho teniu planificat, si ens pot explicar alguna cosa. El Javi, si a veure si ens pot fer un resum de com ha anat tot el procés d'estabilització, que afectava a molta part de la plantilla de l'Ajuntament, que era un tema que sempre hem estat darrere i que preocupava a molta gent. Dir-li a l'Helena que vam fer una visita, que creiem que ho porta ella, al centre d'acollida de gossos, i que creiem que està funcionant molt bé tota aquesta instal·lació, però vam percebre que segurament ens farà falta sensibilitzar molt més a la gent i potenciar campanyes d'adopció, perquè si no aquests gossos, que ara hi havia més de 30 gossos allà a les instal·lacions, podrien, clar, si no som capaços de sensibilitzar la gent en temes d'adopció, possiblement no tindran molta sortida, i és un tema que hauríem de fer molta menció. I a l'Helena també li comentaria, en temes de participació, aquells processos que ja es van aprovar i que estaven, bueno, encara no s'han executat, quina previsió, si teniu alguna previsió, perquè ara recentment ja vam canviar la normativa i són partides petites i d'un any a un altre doncs ja ho executem. Però entremig han quedat, durant uns quants anys, han quedat processos que la gent va participar i que està pendent i que ningú diu res. Voldria felicitar ja per últim dos coses. Una cosa que es va fer aquest dimecres al Teatre Joan Urtoi pel Diari de Tarragona, on va participar a Turisme. Ai, Colet, què he dit? Ah, vale, perdoneu, és que estava pensant en el pavelló, encara. I també a la Manal, perquè crec que és a qui li correspon, tot el tema de la fira d'ocupació que es va fer al port, i que creiem que iniciatives d'aquestes característiques són molt importants al municipi. S'ha de potenciar molt tot el tema de l'ocupació, i sobretot si ho enfoquem de cara també a la gent jove, que vegin que hi ha sortida en el territori, molt millor. Gràcies.
Molt bé, un torn de resposta. Marc, vols fer tu?
Bueno, la policia va molt bé, perquè només tinc una pregunta comparat amb els altres dies. Fran, el tema de l'inspector, s'obrirà un procés en breu amb un tribunal i sortirà el que tingui que sortir. Nosaltres no es pot fer a dit. Igualment dir-te que també en qüestió de poc temps sortiran també el procés dels interins per aquest estiu. Un interino és un mes, pot ser? Sí, no puc dir exactament el dia perquè... No, abans de l'estiu tindrem l'inspector i a més els interins. I això no tinc res més.
Molt bé, Manal. Helena.
El tema del centre d'acollida de gossos, això ho porta també el meu company Aaron, que és juntament amb Sense, qui porta aquest any s'ha començat amb unes campanyes de sensibilització que no sé si han corregut per xarxes i han fet la publicitat de l'adopció de com el First Day, doncs, que buscaven companyia. I això és l'inici d'una campanya que hi haurà de sensibilització per l'adopció, i bueno, és a començar a posar-la en marxa. I també dic que les dades que hi ha actualment allà per temes d'adopció, per la informació que m'està arribant també del voluntariat que hi ha acabat també, hi ha força hi ha força adopció, o sigui, dintre de la problemàtica del tema de les adopcions, perquè ja sabeu que molta gent, doncs, els animals que sobretot són de raça, que són PPP, doncs tenen més dificultat per poder ser adoptats perquè es necessita més documentació, doncs són els últims que tenen més possibilitats de ser adoptats. A més, hi ha gossos dintre del CAP de Calafell que primer s'ha de treballar amb ells amb la seva socialització, perquè venen, doncs, a lo millor de cases que hi ha hagut, han estat com a vigilants a cases ocupades o cases on hi ha hagut temes de drogadicció. Per tant, són gossos que no han socialitzat amb l'ésser humà. I són gossos que abans de posar-los en adopció es necessita primer un treball amb ells i treballar la seva socialització. Aquesta feina també es fa dintre del CAP de Calafell i possiblement gossos no han sortit encara a la cartera d'adopció perquè s'està treballant amb ells. ¿Vale? I amb el tema de participació ciutadana, els pressupostos participatius, efectivament hi han projectes que s'estan desenvolupant. En els pressupostos participatius veureu en el decidint que hi ha sempre la possibilitat que posi un 25, un 50, un 75 i un 100% d'execució del projecte, perquè n'hi ha alguns, sempre sabeu que és amb l'import de l'any següent, i moltes vegades hi ha vegades que venien aquesta inversió o el finançament venia per crèdit, i per tant el crèdit depèn de l'època de l'any que es demani. ¿Vale? Això vol dir o tenia que haver una licitació del projecte, etc, etc. Per això l'any passat es va modificar i es van fer amb projectes petits. Cada departament és el responsable de tirar cap endavant aquests projectes que li toquen. Nosaltres anem fent el report d'aquella evolució dels projectes que es van fent en cada departament que se li ha estat assignat i que està a la seva partida pressupostària corresponent de l'execució del projecte. Vinga, gràcies.
Molt bé. Mònica, tens alguna cosa? Miguel Ángel?
Sí, el company Guifré ha comentat el tema del calendari de les obres Ciutadella. Com bé saps, és una partida que es va posar al pressupost d'enguany, el qual doncs encara no tenim actiu, s'ha de licitar i per tant quan es faci el contracte, es liciti i hi hagi un constructor que ho arregli, doncs ho podrem saber quin és el plan d'obres i quan s'han d'executar. Mentrestant, continuarà obert. El monument continuarà obert. Mis compañeros del PP y de UAM, somos muy conscientes de muchísimos agujeros, es verdad. Hay muchos problemas de asfalto y de viales. Estamos preparando documentación al respecto para hacer un proyecto unitario de tapar de agujeros por diferentes sitios del municipio. Y cuando lo tengamos preparado, pues os lo haremos saber, ¿eh? Porque ya no es un tema de ir a tapar un agujero a un sitio, es un tema ya masivo en el municipio y requiere acciones grandes y pequeñas, y también requiere pues una partida importante y una modificación al respecto. Sí, hay algunos muy peligrosos. De hecho, tenemos un inventario por la línea verde y por medio de la brigada, los cuales... por orden de relevancia y de peligrosidad, pues va la brigada, lo tapa con asfalto en frío o con hormigón y hace algunas actuaciones, pero es un tema bastante vivo y recurrente, que tapas un agujero aquí y en otro sitio te aparece, también siendo peligroso. Somos conscientes, tenéis razón en ese sentido, y miraremos de hacer una actuación unitaria o dividida en diferentes años, pero que ya tenga una relevancia importante a nivel de suelo, ¿vale? Por otro lado, el tema de... Jo tinc el camp de futbol 7 que ha preguntat l'Albert, el qual, doncs, sí, és un tema que està també al pressupost. Ja teníem voluntat en el seu moment, doncs, de fer aquesta ampliació del camp de futbol, en el qual, doncs, en el 2017 ja va quedar acotat a només el camp principal, la qual, doncs, quedava pendent fer el camp de futbol 7. Hem fet un preestudi i, en principi, la idea és treure una licitació amb projecte i obra, com vam fer en el seu moment, per executar aquest tros. Sí que és cert que és una obra bastant important i gran, a més, a nivell adaptada a una cosa preexistent també que ha de complir normativa vigent d'accessibilitat i altres, i per tant doncs, hem de fer un projecte acurat. Tenim una mica de dibuixos del que es va fer en el seu dia, que ens ajuden a intuir com han d'anar el projecte, però sí que és un tema que té cert recorregut, òbviament encara tècnic, i que continuarem treballant per fer la licitació i després el contracte d'obra. Sí que a mesura que avanci doncs us mantindrem a... us podeu preguntar o us anirem informant.
Gràcies. Javier.
Estabilización. Sí, buenos días. Sobre la pregunta que hace Albert sobre la estabilización, al final se cumplieron los plazos, antes de final de año se acabaron los procesos, que no los nombramientos, porque una vez que se acabaron los procesos, claro, hay que publicar, la gente tiene que coger la plaza, y ahora, por ejemplo, estamos en el 99,9% de procesos cerrados, pero sí que es verdad, por ejemplo, hay algo de auxiliar administrativo, me comentaba esta semana, por ejemplo, que se ha llamado a la persona, bueno, no se ha llamado porque no podemos llamar, publicamos, hay que dar aquello de los 10 días, hay que volver a comunicar que se le da un plazo de 5 días para que nos diga si coge o no la plaza, y cuando no contesta tenemos que hacer lo mismo con la siguiente de la lista. Sí que es verdad que me han comentado de Serveinter que el tema está de que hay mucha gente que ya ha probado en otro sitio, de la gente que está en la bolsa, y entonces no le da importancia, y en vez la gente de colaborar, que bueno, claro, cada uno hace lo que... y haber presentado un escrito diciendo que renuncia a la plaza, nos encontramos atados a que están ahí en la lista y ese proceso no lo podemos saltar, no lo, es por lo que se está retrasando, ¿eh? Los nombramientos, que quedarán 3-4 nombramientos por hacer, ¿eh? No más.
Lluïsa.
Jo per la meva banda, bon dia a tothom, disculpeu. Hi havia el tema del Chiqui Park que comentava Esquerra, precisament aquest dilluns ens vam reunir de diferents departaments per acabar el tema de la licitació i suposo que en breu ja estarà. Vale? Gràcies.
Aaron.
Bé. En primer lloc, el Guifré ens demanava com... el tema de l'estany, no? De que hi ha crancs i peixos morts. Bueno, pensem que l'estany és un lloc intermareal on hi ha un cert punt de salinitat i on hi ha un ecosistema concret adaptat a aquesta salinitat. Què passa? Que quan tenim un període de pluges com el que estem tenint ara, i a més va conjunt amb un temporal on ha pujat el nivell de la sorra, a tancar la barra de l'estany, l'aigua dolça, si us fixeu i passeu, no es veuen les antigues fonts, no es veuen perquè ja el nivell de l'aigua està molt alt i és previsiblement és aigua dolça, el que fa baixar la salinitat, i pot ser que hi ha molts animals que estan adaptats a una salinitat més baixa, perquè l'estany és un lloc on crien molts alevins i molts crancs de platja, etc. I un descens de la salinitat pot fer que aquests animals no es puguin adaptar i morin. I és una cosa perfectament natural, eh? I sol passar, inclús ajuda una mica a la renovació poblacional, no? Creiem que és això. De totes maneres, no hem tingut cap notícia, eh? És la primera notícia que tenim. Però sí que és un procés habitual que sol passar a llacunes costaneres, litorals, on la salinitat pot variar i les espècies que hi ha doncs, van fluctuant. El tema de les franges d'incendis, bueno, jo ho he explicat crec que algun cop, però ho tornarem a explicar. Ara el que hi ha aprovat és el pla de prevenció d'incendis. Vale? El pla de prevenció d'incendis... Vale. Pues el Pla de Prevenció d'Incendis el que diu és que s'ha de fer el projecte executiu de les franges de prevenció d'incendis i ara estem redactant el projecte executiu. Quan estigui acabat s'ha de fer un establiment del servei, perquè és un servei públic o ha de ser un servei públic periòdic en el temps, i quan establim el servei pues, l'haurem de licitar o veure quin tipus d'execució contractual fem, no? Que es pot derivar o es pot, pot utilitzar empresa pública, ja no només tensa, sinó també l'Estat té una sèrie d'empreses que fan aquestes coses i es pot encomanar, però hem de veure el model i si pot ser i està disponible, o es pot licitar directament a empresa privada, no? En tot cas, estem redactant ara mateix les ordenances fiscals que regiran aquest servei públic i el projecte executiu en paral·lel. Això són les al final són les tècnics del que, però aquest any no hi seran. Si aquesta és la pregunta, aquest any no estaran fetes. Esperem que l'any que ve sí. Amb el tema de platges, calendari, aquí sí que puc ser més precís. La idea és entre finals d'abril, principis de maig, i mirar una mica envers la climatologia. Si evidentment preveiem l'obra i a 15 dies veiem que hi ha un temporal, doncs ens esperarem 15 dies, i si veiem que hi ha un anticicló i allò té pinta d'estar tot el mes de maig, doncs amb un anticicló però s'executarà l'abans possible. El concepte és l'abans possible, durant el finals d'abril i mes de maig. Bueno, jo amb el tema de l'asfalt, que també ha comentat el Miguel Ángel, estem treballant amb un projecte de reasfaltat de molts sectors. Jo el que convidaria és, si hi ha zones molt perilloses o molt urgents que, bueno, pues que s'ha d'actuar, o inclús que coneixeu llocs on, perquè evidentment per molts diners que hi fiquem no arribarem a tot arreu, però si creieu que teniu prioritats per alguns llocs o creieu que hi ha zones que estan en un mal estat, evidentment hi ha unes vies troncals que són, doncs, Avinguda d'Espanya, Alemanya, etcètera, aquests llocs que és evident que són coneixedors, però si teniu algun lloc concret ens podeu fer arribar un correu amb la incidència, amb el número d'incidència a línia verda, perquè podem revisar i incorporar dins de l'inventari o del pla d'acció aquest que s'executarà properament. Por línea verde y luego por correo electrónico con el número de incidencia.
Tienes que tener duplicado, triplicado.
Bueno, pero a veces para darle prioridad. Si creéis que vosotros creéis que tiene que tener prioridad, pues nos lo hacéis saber. Amb el tema, bueno, jo crec que l'Helena ho ha explicat molt bé, i a més és un servei que ens portava l'Helena, jo em recolzo molt amb la seva experiència, però amb el CAT és el que ha explicat. Jo crec que no tenim un problema, sinó que tenim un avantatge, que és que tenim un personal, com bé has dit i que vas conèixer l'altre dia, doncs molt professional i a més molt implicat, no? I això és base per portar un servei de benestar animal com el que tenim, que jo crec que si no és el millor, poc li falta per ser un dels millors de Catalunya. En tot cas, les dades el que ens diuen és que nosaltres l'any passat, en aquesta època, teníem 48 gossos i ara en tenim 33, si no crec recordar malament. Vull dir que hem disminuït el número de gossos en estada permanent en el CAT, i això és perquè hem tingut una implicació de les treballadores i hem fet campanyes, entre elles la que comentava del Pet Dates, que si busques l'amor en termes d'animals de companyia pots participar en la campanya. És una campanya que li volem donar una altra visió al fet de l'adopció, no adoptar els pobres gossos, sinó que al final és un benefici mutu, no? Tenir un animal de companyia és molt interessant, i precisament aquesta campanya, que l'altre dia em van passar un report de la viralització que ha tingut a Instagram, és una publicació que hem vist més de 15.000 persones, no? I vull dir, està tenint molt d'èxit, i sí que és veritat que hi ha una sèrie de gossos que tenen una dificultats a l'hora de ser adoptats, però sí que és veritat també que tenim un etòleg que va fent, doncs, una reeducació d'aquests animals perquè es puguin inserir en la societat, per dir-ho d'una manera, no? I jo crec que amb això ja ho tindríem. De res. O si ha quedat algú pendent, m'ho fas saber.
Sí, alguna cosa ja pendent.
Extenc algun tema, eh? Sí.
alguna cosa hi ha pendent, sí. Els cartells del Vilamar Center, el Rocòdro...
Els cartells... crec que queda algun, però s'han substituït pràcticament tots. Sí, és veritat que queda algun, però que falta la placa del nom del carrer. I amb el tema del rocòdrom, que comentem conjuntament amb la Júlia, és un rocòdrom totalment obsolet, i allò d'anar fora d'allà, vull dir, perquè no compleix ni la normativa actual, ni el manteniment d'una estructura d'aquest tipus a l'exterior és molt complex. Llavors, l'objectiu és eliminar-lo.
Julia, ya te lo han explicado todo, pero bueno.
Buenos días. Bueno, contestando al ver, el tema del campo de fútbol ya te ha contestado mi compañero, el tema del rocódromo ahora mismo también Aarón, y la escuela de vela, te pasaré la memoria, disculpa que al final no lo hice. En junio ahora los colegios empezarán las clases, ¿vale? Igualmente este verano también van a hacer casal, y al final los institutos harán actividades optativas con ellos. ¿Vale? Gracias.
Molt bé. El tema de les millors del parc de la Sínia, també, l'ha explicat.
És que quan he començat a parlar d'amor ja se m'ha anat alçant el cert. Bé, jo crec que el llac de la part de la Sínia, precisament vaig estar abans d'ahir, no el veig en mal estat. Hi ha algues, sí, però és que hem decidit tenir-lo d'aquesta manera. De altres coses, perquè allà també hi ha fauna vivint, hi ha una colònia de reineta, que és una granota petita, allò abans era el festival del cloro, entens? Ara no. Ara és una cosa que té una certa dinàmica natural, i sí que és veritat que quan hi ha alguns episodis de vents, i a més va conjuntament amb el Mercadal, doncs, i acaben havent sols allà, però també hi ha un servei, també s'ha adjudicat, o s'adjudicarà la setmana que ve, però és una continuïtat d'un servei que passa setmanalment a netejar aquell estany del que són sòlids, independentment si hi ha algun moment on la salubritat entra en risc. Amb aquest manteniment, doncs, es fica aigua nova, es renova i s'intenta mantenir en un estat que no entri en anòxia, no? I amb el tema del pla de millores, al final el que volem fer és fer una clarida de vegetació en certes tanques vegetals, repoblar gest per algun lloc, que això ja ho farem a través del servei de jardineria de FEMSA, i paral·lelament també hi ha un projecte de pressupostos participatius que el que vol és naturalitzar aquell parc, precisament, l'estany, que també, per això et dic que ho conec, perquè vaig estar abans d'ahir amb una empresa que es dedica a aquest tipus de coses, veient l'estany, i bueno, farà una sèrie de propostes a veure cap on podem anar.
Molt bé. Respecte als continguts de Calafell Ràdio, les manifestacions, hi ha vegades que hi ha associacions o entitats que avisen mitjans de comunicació i Calafell Ràdio s'obliden. Llavors pot ser que hagi passat això i que no hagin rebut la convocatòria o el que sigui, i que no hagin anat, doncs, perquè no han tingut coneixement de la manifestació o de l'acte que es fes. Val? Llavors, l'altre tema del pàrquing del mercat municipal, també hem rebut l'estudi aquesta setmana, ens ho estem mirant i parlarem amb l'empresa, doncs, perquè a veure si ens explica, vens a explicar una mica les propostes que hi han, i a partir d'aquí, doncs, continuarem treballant aquest tema i a veure si ho podem ja implantar, segurament no per Setmana Santa, però sí que per l'estiu, doncs, podrem tenir ja tot a punt. I crec que s'ha contestat tot, sembla que no ens hem deixat res, val? No? Doncs aixequem la sessió i fem precs i preguntes del públic. Hi ha algú que vulgui intervenir?
Bon dia, sé que s'ha donat aprovat el punt de donar el nom de Josep Parera, que és el meu pare, a una plaça de Segur de Calafell. En nom d'ell, moltíssimes gràcies a tot el municipi de Calafell, especialment al de Segur de Calafell. Volia dir-vos, bueno, doncs, que per si no ho sabíeu, el meu pare, doncs, és un home que no és originari d'aquí, va venir del Vallès amb 22 anys i el van fer marxar d'allà perquè era un fuster ebanista molt competent, es volia establir pel seu compte, i per evitar la competència el jefe d'allà que tenia el va enviar aquí a Calafell, on hi tenia una petita torre a l'avinguda del Ferrocarril. Allà es va instal·lar pel seu compte i allà a Vallès van quedar lliures de la competència del meu pare. Des del moment que va arribar aquí, el meu pare, amb 22 anys, es va arrelar de tal manera i amb tant d'amor al municipi de Calafell, fora mida, i s'hi va entregar com a empresari fuster, ebenista, com a mecenes de la construcció del Segur de Calafell, com a polític molt, molt proper a la gent, ho sabeu, tothom el coneix, tothom el saludava, ell a tothom saludava, i bueno, i com a anècdota dir-vos que bueno, jo no fa mai, bueno, fa uns anys ja, no? Fa potser, no sé, 5 o 10 anys, un dia li vaig dir, papa, tu què et sents, més del Vallès o del Penedès? I em va contestar, cert això, jo? Jo de Calafell. Doncs ja està, això és, gràcies.
Molt gràcies. Molt bé, moltes gràcies per estar aquí a més a més i fer aquest agraïment. Hi ha algú més que vulgui intervenir? No? Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies.
Doncs es dona per finalitzada la sessió ordinària d'aquest divendres 28 de març a la sala de plens de l'Ajuntament de Calafell, des de Calafell Ràdio, Calafell Televisió. Ara donarem pas als portaveus, regidors i regidores, per escoltar les seves valoracions. Esperem a que s'apropin els portaveus. S'apropa Sergio García, del Partit Popular. Bon dia.
Bon dia. Pues bueno, avui una de les parts més importants que ha passat aquest ple era l'aprovació final del pressupost, que en el seu moment nosaltres les inversions que es van fer i que van demanar i que van negociar amb l'equip de govern i amb... Bueno, l'equip de govern sencer, pues bueno, que s'hi hagin produït i que, bueno, que creiem que és un pressupost bo i que tots els temes que nosaltres van aportar els van acceptar i com és normal continuem a... Nosaltres som coherents amb el que fem, no? Després una altra cosa molt important ha sigut aquesta proposta de moció que hi havia en su moment presentada per Esquerra, no? Que nosaltres vam presentar unes al·legacions i que al final ha intentat ficar-la com moció en boche que es diu, que és a fer-la aquí al ple. I la sorpresa és que una cosa tan important que anava tothom a la manifestació fa més d'una setmana, avui una proposta que exclusivament deia el que reclamaven les plataformes, no s'hi hagi portat. Hi ha partits que són coherents perquè no estaven allà, però molts partits que hi havia aquí estaven allà, que l'hagin votat aquesta moció, que necessàriament era fer una taula per al desenvolupament per al Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030, que si s'estiguessin fet actualment els viatgers, i que sobretot els del Baix Penedès, que són els que vam portar a venir, sobretot les de Calafell, tinguessin els serveis que mereixen. Si aquest pla s'estiguessin dotat i s'estiguessin portant bé, no tindríem els problemes que tenim avui, no? I sobretot era que el Parlament de Catalunya pues, tingués coneixement, que la consellera donés explicacions cada mes a la comissió, que se reparessin les pantalles informatives de les estacions d'aquí, de Calafell, de tot el que és Rodalies de tota Catalunya, no? que és la situació que està, no? I després que al final el Parlament ha de fer i una, sobretot una taula on sigui l'obligació que tinguessin que contessin a les plataformes dintre d'aquesta apartat dels partits polítics contessin amb les plataformes dintre. Això és una cosa que m'ha deixat bastant sorprès, la veritat. Nosaltres continuament treballem per ells, treballem pels ciutadans sempre i continuarem amb aquest tema, i jo crec que de moment el que ha passat avui ha sigut de lo més important. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè, gràcies. Esperem amb més portaveus. En directe per Calafell Ràdio, Calafell Televisió, s'apropa Òscar Albaiceta, d'Esquerra Republicana de Calafell.
Hola, molt bones.
Bon dia, valoracions.
Doncs un ple amb bastants punts del dia a dia de l'Ajuntament. Ens quedem amb els primers inicials, els primers punts, que són aquests noms, no?, de la plaça de Sardana, del Pomo Parc, de Josep Pereira, que hem vist la filla, que ha tingut unes molt boniques paraules del seu pare. Bueno, nosaltres ho destaquem perquè vam posar una moció per posar el nom de Pomo Parc a l'skatepark i s'ha portat endavant, i tot això, doncs, òbviament, nosaltres ho hem votat a favor i molt contents de que es vagin, doncs, posant noms d'entitats o de persones o també de la cultura catalana, de la sardana, i hem llançat un missatge també, doncs, de dir dir, escolti'm, potser que es pugui, ja que posarem la plaça de sardana aquí, un gran aplec, no? Hem llançat a veure si des de turisme, doncs ja que tenim aquest grup sardanista, doncs bueno, treballem-hi per intentar formar també aquest punt. Després de la resta de punts del dia a dia no destacaré, però el que sí que destacaré doncs, és un cop més, avui s'aprovaran els pressupostos definitivament, nosaltres hem sigut l'únic grup que hem fet al·legacions, i un cop més doncs, hem vist que es desestimen totes les al·legacions. Bueno, nosaltres ho diem, som voluntat política. Hem presentat les al·legacions amb una doble línia. La primera, una molt forta, reclamant 600.000 euros per la creació de noves places de lloc de treball de policies locals, que es necessiten. Òbviament, amb 10.000 habitants més en 5 anys, necessitem més policies locals. Creiem que s'ha d'apostar per la seguretat. I li hem dit, miri, treguin els càrrecs de confiança. Això ens costa 270.000 euros l'any. Treguin o baixin el sou dels polítics, dels regidors, que a l'inici d'aquesta legislatura la pujada són 80.000 euros l'any. Amb això ja tenen bastant per poder arribar amb aquests números. I la resta, doncs, d'un pressupost de 63 milions d'euros, doncs, home, buscar 150.000 euros més o 200.000, crec que ho poden trobar. I les altres al·legacions que hem fet, doncs, que són una pila de moltes cosetes, no? Sobretot, doncs, buscant ajudes a famílies, ajudes a entitats, ajudes a gent gran, ajudes a joventut, cultura. Busquem moltes cosetes, que al final, i ho ha dit bé el portaveu, només és un 0,35, ho he dit jo i ho he dit ell, estem molt a prop, sí, però és que per Esquerra voti un pressupost hi ha d'haver, des de l'equip de govern, o una prèvia que no l'ha hagut, o que les al·legacions ens diguin, doncs home, doncs sí. I ells només s'excusen en que, clar, les partides que nosaltres traiem, perquè nosaltres no sabem d'on podem treure, les traiem de, doncs ells diuen que no, són intocables, doncs que busquin alguna coseta per aquest 0,35... Arribar a entente, no ho volen. Hem destacat que tant aquest any com l'any passat hi ha partides que nosaltres hem fet al·legacions que avui en dia s'han augmentat, o sigui que la línia que nosaltres anem, ells les recullen a l'any següent, i ens va bé també doncs, aquesta línia perquè entenem que l'any que ve algunes d'aquestes al·legacions que hem fet, que avui han dit que no, perquè no hi ha espai, doncs segurament la sumaran. Un cop més, doncs, la voluntat política d'aquest equip de govern és que Esquerra sembli que anem en contra de tot, i no és així, no anem en contra ni d'esports ni de res, volem que es donin més subvencions i per això ho reclamem, i no hi ha hagut aquesta voluntat política d'intentar dialogar alguna cosa i per això hem votat que no als pressupostos.
Molt bé, moltes gràcies, Òscar. Molt bé, s'apropa Tibor Rius, a Vox, bon dia.
Bon dia. A veure, valoració del plenari. Vamos a destacar dos cuestiones. Lo primero, se aprueban definitivamente los presupuestos para el año 2025. No hemos querido reiterar todos los motivos de los cuales no apoyamos esos presupuestos, porque ya lo hicimos en nuestras intervenciones pasadas, pero sí que hemos dicho claramente que no son unos presupuestos que nosotros hubiéramos hecho. Ya en el Pleno señalamos un montón de intervenciones, que nosotros consideramos innecesarias, superfluas, que si nosotros estuviéramos sentados en el Gobierno no las tendríamos, y esto lo haríamos pues para poder realmente invertir en lo necesario, en inversiones necesarias, en mejorar el asfaltado, mejorar los servicios, por supuesto mejorar el cuerpo de seguridad ciudadana, más con todo el contexto de reivindicaciones por parte de los sindicatos que han habido. O sea, evidentemente, negativa rotunda a los presupuestos. Y luego, un segundo tema importante a considerar es la reclamación patrimonial a la cual se enfrenta el Ayuntamiento de Calafell, en el cual en este pleno se vuelve a incoar el expediente, y que, bueno, pues evidentemente el Ayuntamiento, pues, con sus argumentos, desestimará esta reclamación, y probablemente una posibilidad es que el particular, la sociedad afectada por esa suspensión de licencias, toda la temática de los cines, pueda ir a un contencioso. Y yo he señalado la preocupación de que haya una sentencia que condene al Ayuntamiento de Calafell en concepto a indemnizar una cuantía de 5, 10 o la cantidad que sea. Y yo he preguntado al secretario si se ha hecho un análisis de estos riesgos y si la cobertura de la póliza de la aseguradora realmente puede poner este dinero. También hay que recordar que la reclamación no solo iba dirigida al ayuntamiento, sino también a los regidores y a todos los funcionarios que apoyaron esta aprobación, aunque sí que es cierto que debería ir dirigida al ayuntamiento, en todo caso luego repetir Pero bueno, es una cuestión que desde Vox hemos mostrado nuestra preocupación y daremos seguimiento. Ese sería mi análisis.
Gracias, buen día. Y se apropa Noelia Sánchez, de Guam, buen día.
Hola, buen día.
¿Valoraciones?
Bueno, seré muy rápida. En principio, comentar un poco las esmenas que presentó Esquerra sobre los presupuestos 2025. Nosotros las esmenas en algunas sí que estamos de acuerdo, en otras no. Lo que sí queríamos puntuar que hemos votado en contra, ya que nosotros los presupuestos iniciales había muchas partidas que sí que UAM estaba de acuerdo, pero había muchísimas otras que no estábamos de acuerdo. Entonces, como desde el inicio el equipo de gobierno no ha tenido ninguna acercamiento, ninguna actitud para sentarse con nuestro grupo y poder valorar y poder poner algo de nuestro programa, pues nuestro voto fue en contra. Entonces, por esto mismo, las esmenas cuando se han presentado, pues han sido, como nos han aprobado, pues han sido en contra en el mismo diálogo que llevábamos desde el principio. Y luego también se presentaba una moción también desde parte de Esquerra Calafell del tema de Rodalías. Nosotros en principio íbamos a votar a favor porque estábamos totalmente de acuerdo de la problemática que tenemos hoy en día con la gente que tiene que ir tanto a Tarragona como a Barcelona. Entonces nosotros en principio íbamos a votar a favor y íbamos a estar de acuerdo, pero luego nos ha sorprendido que la han retirado, y lo que nos ha sorprendido ha sido el PP, que ha presentado una moción de esmenas urgente. Entonces nosotros ahí nos hemos votado en contra, ya que nosotros antes de venir al pleno siempre tenemos pues una reunión con todos los contribuyentes de que formamos UAM, ya que somos municipalistas, somos gente, y entonces tenemos reuniones para dialogar sobre los puntos del pleno y así votarlos. Entonces no es que no estuviéramos de acuerdo con las esmenas que se presentaban, pero nuestro voto ha sido en ese sentido en contra, más que nada porque no se había hablado previamente. También comentar que se presentará esta moción, o como la que ha presentado el PP a última hora, habla mucho de naciones, de derechas, de izquierdas. Nosotros decir que nuestro punto siempre es el mismo: nosotros somos municipalistas, trabajamos por lo que es el municipio, y nosotros las mociones tal y como se enfoquen son de derechas, de izquierdas, naciones, no vamos a entrar ni hoy, ni mañana, ni en pasado. Muchas gracias.
Gracias, Noelia. Doncs seguim amb les valoracions dels portaveus en directe en Calafell Ràdio. Calafell Televisió, s'apropa amb Marc Casellas. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Valoracions.
Bé, avui no hi ha hagut moltes preguntes en tema de seguretat. Sí, per exemple, en tema de mobilitat, que van haver uns veïns a la Bona Nova que em van demanar una zona d'aparcament perquè sigués legal i tot, i ho estem fent, ja estem pintant els carrers i ficant els cartells, molt content. La veritat és que agrair al Miguel Ángel Perín de mobilitat, que en qüestió d'una setmana, 10 dies, hem pogut arreglar aquest tema, i la veritat és que ha estat molt bé. Sí que m'han preguntat pel tema de l'inspector. Jo conto que més o menys entre l'oposició i totes les proves que han de fer, en un mes estaran aquí. Els interins també he comentat de que abans de l'estiu també tindrem interins, i sobretot recordar a tots els ciutadans que el tema del casc amb el patinet estem molt a sobre. A la zona peatonal no es pot anar ni amb bici ni amb patinet, que no corrin amb el patinet, és molt perillós. Ara estava mirant les incidències, ahir va caure un senyor a la via amb un patinet i es va fer un trau, vam tindre que trucar a l'ambulància i tot, és molt complicat. O sigui que tothom que vagi amb compte i que vagin fent igualment la moció que estàvem esperant d'Esquerra del tema de Rodalies, de fer una taula de negociacions. Nosaltres creiem en ferm que en vez de taules hauríem de tenir solucions, i solucions ràpides, perquè no pot ser que sigui una agenda fins al 2030 i estiguin 5 anys els usuaris de Rodalies, mal dit, pringant, estan 3 hores per anar a Barcelona a treballar o a fer el que sigui. És injust i és inhumà. Nosaltres al Parlament vam tindre un monogràfic ahir de Rodalies i tothom va votar a favor i Esquerra es va abstenir. No és normal que ara, avui, el dia següent, em presentin una moció per fer una taula i per fer-se la foto. Per fer-se la foto i vendre fum. I això no pot ser. Hem de ser molt rigorosos, molt serios i dir la veritat a tota la gent i que s'ho mereix. Només és això.
Molt bé, moltes gràcies. Marc Casellas, regidor de Seguretat. I s'apropa Miguel Ángel Parín del Partit Socialista de Catalunya. Bon dia.
Hola, bon dia.
Valoracions.
Bé, un ple molt, molt curtet, estem acostumats a que siguin una mica més llargs, però sí que tenia temes molt importants de municipi a nivell urbanístic, aquesta denegació doncs, del pla parcial de les Villes, el qual no compleix doncs, requisits de la Comissió Territorial d'Urbanisme i del nostre planejament, i doncs, bueno, s'havia de donar tràmit i fer aquesta suspensió. També doncs, agrair a la resta de grups doncs, aquest reconeixement a aquestes persones d'una manera o l'altra doncs, han aportat moltes accions i la seva trajectòria, la seva vida i el seu arrelatge al municipi de Calafell, i per tant doncs, també agrair aquests noms de diferents espais, igual que les entitats també, i aquesta modificació de noms també doncs, de la platja de Llevant i de Ponent de Segur, doncs que ara la podrem identificar d'una manera més clara, més enllà doncs, el que ha explicat el regidor, doncs, que també té unes raons administratives darrere doncs, que ajuden al tema de les gestions d'aquest espai. No? I per tant també el punt més important al respecte és aquest despatx de lo que és el pressupost i els llocs de treball del pressupost d'enguany de 2025 de l'Ajuntament, al qual doncs, s'han resolt aquestes esmenes que ha fet el grup municipal d'Esquerra Republicana, que eren purament polítiques, no s'havia d'entrar a valorar a nivell tècnic, i per tant doncs, hem fet in voce doncs, aquesta manifestació doncs, que és una llàstima que Esquerra doncs, continuï jugant amb aquest sentit de tirar la pilota al mateix lloc, perquè sempre s'hi trobaran amb la mateixa resposta, ja s'hi hem manifestat en el passat, i continuarem fent-ho ara i més endavant. Si porten doncs, aquest manifest de negació i de confrontació i de no voler entendre com funciona l'equip de govern, i en aquest cas el Partit Socialista amb coalició amb Junts, doncs dels pressupostos d'enguany. No? Per tant, doncs, creiem doncs, que era un rang de diferencial molt, molt ínfim perquè no votessin a favor del pressupost, perquè un 0,35% estem parlant, doncs que no és un percentatge que sigui valuós com per posicionar-se en el no, i haguessin quedat molt millor si l'haguessin votat a favor. Però el més fregant és on realment doncs, fan, deprimeixen aquest percentatge que és a tocar doncs, entitats esportives i esportistes del municipi que ho necessiten pel seu funcionament ordinari. No? I això és la cosa doncs, que ens sap més greu, doncs, més enllà doncs, les valoracions que tinguin dels càrrecs de confiança o els sous de les vessants polítiques, que tinguin que tocar doncs, a la butxaca o les subvencions d'entitats esportives. Això no ens ha agradat gens i per tant doncs, ho havíem de dir alt i clar fins que ho entenguin d'una manera o l'altra. Per tant, doncs, molt satisfets d'aprovar definitivament aquest pressupost i doncs, ara continuar treballant.
Molt bé, moltes gràcies. Que tinguis bon cap de setmana.
Moltes gràcies. Adéu-siau.
Doncs ara sí, finalitzem a les valoracions dels portaveus, regidors i regidores aquí a l'Ajuntament de Calafell en directe per Calafell Ràdio, Calafell Televisió. Moltíssimes gràcies per la seva atenció i gràcies a Ferran Boquer, encarregat de l'assessorament tècnic a Calafell Ràdio. Bon cap de setmana a tothom. Calafell Ràdio. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available. At the tone, please record your message. Call me when you break up. I wanna be the first one on your mind when you wake up. I miss the way we say up. We talk about forever when I'm taking off my makeup. Call me when you break up.
you picked up. Call me when you break up. Unless you found the person that you want a new name from. I'd like to be there when the day comes. You know I'm always here, so don't ever be a stranger.
Calafell Ràdio. És la una. Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv i a la nostra aplicació.
Ricard Electrodomèstics patrocina el Calafell Esportiu.
Tota l'actualitat esportiva de Calafell al Calafell Esportiu amb Roser Ribas.
Comencem una nova edició del Calafell Esportiu. Avui és dia de tertúlia d'hoquei patins amb Josep Guinovart. Parlarem dels últims partits del Parlem Calafell i del pròxim rival del conjunt de Cabestany. Recorda que pots escoltar aquest programa de dilluns a divendres a la 1 del migdia o a les 7 de la tarda en repetició. Així mateix pots anar al web a calafell.tv, ràdio a la carta, Calafell Esportiu i recuperar qualsevol programa de la temporada.
Calafell Esportiu, 30 minuts amb tot l'esport calafellenc, amb Roser Ribas.
Benvingut una setmana més al Calafell Esportiu. Josep Guinovart, com estàs?
Bueno, estem una mica tristos, no? Encara que ja tornem a tenir sol, però en l'àmbit esportiu, bueno, en l'àmbit d'hoquei patins, perdó, una mica tristos.
Una mica fotuts, no? Perquè veníem del partit contra el Deportivo Liceo, jugant a casa, que vam perdre per 0-2. A més, tenint en compte que el primer gol el va marcar...
A veure, és que... Sí, sí, va ser només sacant els 4 segons. El César Carballera té un xut, que xuta des de ser casa, mínimament net, i el de la Torres estava allà al mig passejant que... aconsegueix desviar-la i fotre-la dins. És que, clar, ja comencem malament. Però, ostres, és que aquell partit ens vam topar amb no sé quants pals i amb un dels millors porters que hi ha actualment a l'Hockey Lliga, que és Martí Serra. Amb un passat de calafellenc, no? Però, ostres, que jo vaig tenir la sort de coincidir amb ell quan vaig estar al primer equip, i encara segueixo tenint contacte, i li vaig enviar un paio de missatges i li vaig dir, però tu...
Sí.
Tu de què vas, no? Que mira, allà al Liceo, vale, encara que no ens veus, però aquí a la nostra pista et vas passar.
Ja. Un gol que, bueno, en acte de partit posa que van ser els 8 segons, però...
Bueno, 8-4.
Sí, o sigui, va ser, però imminent. O sigui, va començar el partit i vam veure aquest gol, que jo crec que no només l'afició, sinó també els propis jugadors es van quedar amb un pam de nassos, o sigui...
Va condicionar, és a dir, moralment, però jo crec que moralment això condiciona molt perquè dius, ja, és que ja comences el partit perdent, però és que des de l'inici. Però tal com va anar el partit, com el van estar lluitant els nostres jugadors, ostres, jo crec que ja potser ja estem acostumats, perquè no va afectar en el ritme de partit, generar ocasions cada 2x3 i encara sí que anava al pal, fallàvem, aquella perseverància.
Va estar molt bé el Calafell en aquell partit, s'ha de dir.
Bueno, jo crec que seguim la línia, no, de que vam parlar amb la passada tertúlia amb el Gerard Camps, que, ostres, perdem, però perdem amb el cap ben alt.
Sí.
El Calafell... té el seu estil de joc, no? Té el seu caràcter a pista i independentment de les adversitats, perquè dic adversitats ja perquè ja contemplo fins i tot àrbits, no? Ja he vist l'ho vist, seguim. Mm-hmm. I mira que són, anem amb un equip molt jove que podríem dir que són bastant inestables, no? amb menys experiència, competint a un nivell tan alt, o fins i tot trobar-te en pistes molt plenes, no? Jugar quasi sempre al Joan Ortoll amb un pavelló força ple, no han baixat els braços.
Ja, però arriba un moment que ja no és suficient dir, venga, ho hem fet molt bé, no? Seguim endavant amb el cap ben alt, però arriba un moment que...
Sí, que el resultat és el resultat.
Sí.
Sí, però és que és un inici d'un projecte.
Mhm.
Això ho hem de tenir claríssim. I s'ha de contemplar que hem canviat d'entrenador, bueno, d'estaf.
Sí.
Hem canviat de mitja plantilla, o m'invento, poso una dada, però la mitjana d'edat potser anteriorment era de 29-30.
Sí.
I ara tenim una mitjana d'edat que potser estem parlant de 26...
Molt pocs, són molt joves.
Com a
molt, joves.
Saps? Hem baixat bastant en aquesta mitjana d'edat, al final. I també estem tenint, o estem un plantejament de joc que és molt agressiu i és molt arriscat. No és com amb el Ferran López. Amb el Ferran López ens tancam darrere i aguantar i algun contraatac o algun xut exterior o d'esto, pues teníem, no? O com amb el Martí Casas, que amb una bola tonta et feia un gol, no? Com ha estat mostrant amb el Rosa Portiu també.
Sí.
Ara és molt diferent. Mm-hmm. I al final això també és una línia que, bueno, com a mínim, a mi m'agrada molt perquè és molt competitiu. És a dir, són partits amb molta realitat i molt, jugant molt a l'extrem i qualsevol moment, bueno, pues el que és el hockey, no? Que qualsevol moment et pot canviar tot.
Mm-hmm. Però creus que aquest primer gol que va marcar Dava Torres es pot criticar o no?
A veure, molta llet, però jo crec que la crítica que podem dir és que aquesta jugada no puc dir que la facin sempre perquè tampoc estic seguint tots els partits a l'Hockey Lliga, però un jugador com és el César Caballero, amb molt bon xut exterior, com també ho ha estat a Sergi Mires o a l'Aleix Marimón, saps que quan saquen i tens aquell jugador allà darrere hi ha una probabilitat bastant elevada que faci el xut. I jo crec que potser aquí van badar en la confiança de que potser no faria el xut i buscar ja entrar per banda, no? com acostumem a fer nosaltres. I sí que jo crec que va tenir molta comoditat per preparar i fer el xut.
Mm-hmm.
Però que sí, que faci el xut tampoc significa que hagi de ser gol. Per dir que al final el Dava Torres passa per allà davant, bueno, com a mínim ha jugat molt ben sincronitzada, i desvia una bola perquè te la tiri l'escaire. És que aquí hi ha bola que desvies. Se te'n pot anar al pal, se te'n pot anar alta, li pots donar mal de vèncer, li pot anar directament al porter.
Sí.
És molt mala llet.
Home, una mica d'atzar i ja, òbviament. Sí.
Una mica?
Una mica bastant.
Una mica de coordinació ja.
No, i és que a més el Deportivo Liceo no va estar tan bé en aquest partit. Vull dir que teníem possibilitats, no? De... Que passa que nosaltres, jo pensava en aquell moment, dic, tenim molt mala sort, perquè és que les pilotes, les boles anaven als pals.
Anaven, al final, vam arribar a tirar a la creueta i tot. Sí, no, és que totalment. És que no fotem un gol ni a l'Arc de Sant Martí. Però no és allò perquè dius, és que xutem al mig o tenim arribades molt dolentes, és que és deplorable. No. És que són jugades, són xuts, són rematades, que dius, amb aquest porter li ha aparegut la verge. Com vam comentar amb la Copa del Rei, no? Que hi ha el Càndid Ballar, és que encara me'n recordo aquella jugada, que remata el Folguera i li dona amb el casco al Càndid quan es canvia de pal a pal. Dius, és que té llet. I sí, així està. Però bueno, és que no hi ha més. És seguir treballant i ja entrarà la bola. No sé si en recordem, però a l'inici de Lliga o a pretemporada fèiem golejades.
Yeah.
Perquè és que tenim arribades i les fem bé. Però ara estem que no... Que tenim arribades, els fem bé, però que no entren.
I amb aquests ànims, doncs, el partit del Barça al Palau i un partidàs, diria, per part de...
Seguint la línia Jo t'ho dic en sèrio, és que seguint la línia dels últims partits...
No sé, jo vaig veure un canvi, jo vaig veure un canvi, eh?
A veure, el canvi és que vam tenir molta més eficiència. I defensivament vam estar molt acertats, molt ben coordinats, amb molt bones ajudes, on que també s'ha de remarcar, i jo ho vaig dir en el seu moment, aquest Barça està molt fluix.
Sí, vale? Sí, està fluix, però...
Però no deixa estar en Palau i estem parlant de jugadors d'altíssim nivell.
Mm-hmm.
Que passa que, bueno, no sé, que projecten... Per ara no els hi acaba d'arrencar, no? Fora de Copa del Rei a la primera, fora de Champions, però és que el plantejament del Calafell va ser impecable i jo crec que al final perdem, a part del robo de l'últim gol,
sí.
Al final, aquells últims 4 o 5 minuts, que és quan ens remunta el Barça,
sí.
Però ens remunta ja per cansanci.
Totalment, o sigui, tenim debut de Josep Maria Virgili.
Sí, clar, això és un valor a part, eh? Sant Virgili.
Sí, no, però és que va fer un partidàs, o sigui, va parar moltes boles, i jo vaig pensar, s'està cansant, perquè hi va haver un moment del partit, no sé quan va ser, que el Barça estava atacant molt, i vaig pensar, es cansarà.
Bé, no, però tampoc, jo crec que el Virgili a nivell de físic està bé, jo ho deia més pels jugadors, perquè al final el Barça t'apreta, t'està pressionant, has de sortir amb molta intensitat, molta explosivitat, hem arribat a fer molts contraatacs, sortides molt ràpides, després recuperem molt ràpid també la defensa, no? Que és el que toca, Però clar, el Barça en aquest sentit físicament està superior a nosaltres, o comença a controlar més aquell tempo, també no, també he tingut boles més passius, bueno, passius més llargs, no? Aguanta més la bola i tal, i potser s'ha dosificat millor. I clar, el segon gol ve de que ens juguem una bola, un únic jugador allà d'atac, ens quedem amb inferioritat, el nostre jugador encara no, perquè ha perdut l'estica d'agafar, de tornar, que aquella bola no s'ha de perdre. Mm-hmm. Però clar, a veure, que no ho dic ni molt menys com a crítica, però pam, 4 contra 3, fan bé la jugada, no?, per una manera, i té el Matías Pascual aconsegueix tenir un xut molt net, que al final és l'únic gol que li fan amb el Virgili, perquè els altres, el primer és molt mala llet, que li toca l'esquena amb el Mires i t'entra la bola, i després el tercer gol que ens fan, que és això, a falta de 3 segons, baixem, sí. El Jairo està davant d'aquella que intenta tapar el xut, no?, però el retalla, fa mitja volta i ja una mica desubicat, perquè al final és que és desgast.
Mm-hmm.
És, al final el desgast ja no sigui per aguantar aquella pressió, sinó també després mentalment gestionar-ho bé.
Sí.
Perquè estàs molt calent, estàs que no penses tant, no estàs tan concentrat. I aquella que dius, pues mira, que amb aquell retall entre el Folguera i el Jairo té aquell espai, el jugador del Barça, ara mateix no recordo qui és, i ens fan el gol, que bueno, un gol il·legal perquè ens el fan amb el Patí.
Pasqual. Però, bueno,
el Pasqual és, no? I, i doncs i fa el gol al Llorca, Sergi Llorca, sí.
Sergi,
que la fa amb el peu.
Sí, van ser dos de Pasqual i
un de
Llorca. Et diré, el primer gol que va marcar el Calafell per part de Carles Domènech. És un crac, aquest xaval.
Ja l'havia intentat aquest, ja aquesta jugada de reporteria, aixecar i picar, algun partit ja l'havia intentat, però li surt impecable, surt molt bé, perquè al final ell també ve marcant-se un carreró en el fort d'un sprint,
sí.
Que aconsegueix la bola al final xocant allò a valla, se l'emporta, aconsegueix aquella estabilitat i jo crec que en aquell moment pensa, ara la meva, ja, aquí ja me la jugo. I sí, i a l'alçada i tot perfecte, perquè Carles Grau es queixa de que és alta.
Mm-hmm.
I això ho dic als oients, que a veure, que qualsevol persona que té l'experiència o que ha seguit molt el hockey ja ho sap, però bueno, hi ha gent que potser no ho sap. L'alta no és que... És a dir, el límit de l'alta no és el travesser de la porteria, és un pam després del travesser.
Mm-hmm.
I amb aquestes supercàmeres que hi ha en Esport 3 ara, que fan fins i tot de slow motion, no? I com engrava i tal, es veu perfectament, sí que la pilota passa del travesser, però és que encara que passi del travesser, és que ha de passar un pam més encara.
Mm-hmm.
Que vol és legal, que igual és...
és perfecta.
És perfecta.
Segon gol, per falta directa, Sergi Folguera.
Però és que a sobre, que hi ha falta directa ve d'una blava. Mm-hmm. I aquella falta, i aquella blava ve d'una sortida del Folguera que surt perfecta i després té una picardia el tio. És que jo ho vaig dir, eh? Jo, per mi, és de jugadors, deixant de banda porters, és el millor jugador del Calafell actualment. És que, i mira què vaig dir, que aquest fitxatge no era el que menys em convencia,
sí,
però...
Sí, que no t'agradava.
Que no, d'esto bé, el tenia creuat, però és una passada. I com surt amb aquella bola, se'n va de l'Eloi Cervera, i clar, l'Eloi Cervera treu l'estic, va robar-li aquella bola, l'estic es queda allà, i amb el mínim contacte amb el patí que té, perquè, bueno, això ho hauríem de parlar amb ell, no? Que el podien dir que vingui el següent dia,
sí,
però...
Sí, sí.
Però amb el mínim contacte que té, ja ell cau. No sé si s'arriba a enganxar, que dius, no, que em digui, no, Josep, o Guino, saps? Allò, no, realment sé que se m'enganxa. Però des de la tele sembla que no. I això, aquesta picardia i tal, guanyes una directa, una bola que depèn de com, potser se s'escapava una mica d'esto per com te'n vas, o... Que al final és una jugada que dius, bueno, vaig a baixo, baixo a defensa, conservo, no, anem a agafar una tirada a porteria, no?
Sí.
I després la definició que fa. Com
llanca. Molt bé.
Com li aixeca i li pica ell. I a sobre com li aixeca, li aixeca perfecte. Però a vegades estàs en carrera o també estàs davant d'un Carles Grau, perquè si era Carles Grau el porter. Que ara, ja estàs al Palau, que ell té rodatge, allà o que lliga, però, ostres, quina situació, tal com encares, i dius, és que tinc clar, ja l'hem portat a l'esquerra i dic, ali, xiqueli, i picaré per la dreta. I tal com li aixeca, s'ha de perfecte per picar de sutil i... Impecable. No, és que ho sento, Williams, és que me l'he vist un munt de vegades, la directa.
És que no, i ho van fer molt bé durant tot el partit. Mala sort que a 5 minuts de finalitzar el partit, 5 minuts, aquells 3 gols, que...
Ja, i és que jo quan vaig veure que ens feien el primer, dic, uf, merda, però dic, bueno, va, encara, faltes equip i tal... Vigili va parar les dues faltes directes,
sí,
tio.
Sí.
Dius, bueno, va, que ho tenim, no passa res. A sobre el gol aquell així que li dona l'esquena i tal, el mires, però quan es fan el 2-2, dic, uf.
Era per patir,
jugadors cansats, ja estaven tancats a darrere, que ja no aconseguíem tenir la bola, no aconseguíem sortir bé. Diu, uf.
Cansats o una mica relaxats, també? Una mica de tot.
Jo, sincerament, és cansat. És que si veus el partit, el Calafell juga amb una intensitat molt alta. És que el Calafell... Crec que ho vaig comentar passades a tertúlies, és a dir, que el partit del Reus, que dius, ostres, el Reus és que ha estudiat molt el Calafell i ha canviat el seu plantejament i ha anat amb una idea molt clara, no? I el Calafell, encara així, independentment de tot... seguint amb la mateixa filosofia i amb la mateixa idea de que portem tenint tota la temporada. Amb aquest punt de llibertat on s'ha d'haver-hi criteri, que hi ha creativitat... No sé, jo, i sobretot remarcant molt en defensa, no? Que no es tanquem d'enrere, que anem a buscar, que anem en tota la pista, tota la nostra pista anem a buscar el rival. Molt agressius i ostres... que la CI amb aquest tipus de joc, amb aquest estil de joc, i jugar contra un equip com és el Barça, això pot passar-te factura, però és que també t'ha donat un 0-2. I jo, sincerament, amb aquell ritme i tot, el que la CI estava molt cansat i també el Barça va tirar d'impotència. És que el Barça portava ja quasi tot el partit amb creuaments, i tenia aquí punt d'impotència de que es va picar amb el Folguera, es va picar amb el Jero, no? El Ferran Font, el Llorca, sí. També amb el Jan Escala i tots, i al final van tirar d'orgull. Però hi ha una cosa que bueno, ho compartim aquí amb els oients, no sé si et sembla bé, Roser,
sí.
Que què ha passat amb Ignacio Lavar, que no el vaig veure a pista.
Sí, és veritat.
Sí, que el Matías Pascual ha tornat, no?, de la lesió i tot, i no el veure en joc, i també ho he enviat a l'acta i no està, però no sé, deixo allà, que si hi ha aquí, crec que pots compartir el correu electrònic, no?, d'aquí de la ràdio, que ens puguin enviar algo que
sí.
Ha passat.
Sí, sí, ho deixaré al final de... del programa, perquè ara mateix no sé quin correu puc donar públicament
Ah, bueno, clar.
Vale.
Bueno, si no, també tenim Instagram, eh? On tenim aquí,
sí, exacte, per Instagram, sí, arroba Calafell Ràdio.
Pots deixar un peu de foto. T'hem deixat una pregunta als nostres oients, a veure si sabeu respondre.
Exacte, una mica d'interacció també amb els oients, no? Algun dia haurem de fer algun sorteig o alguna cosa, perquè...
M'agrada, m'agrada aquesta
home,
idea.
I tant, clar que sí. A la Bart, a la Bart. No hem trobat informació. O sigui, no sé per què, però a mi, clar... Em sonava haver-lo vist, però em vaig equivocar, potser.
Bé.
En definitiva, amb aquests ànims... també t'haig de dir, el Palau és gran, s'ha de dir que és gran, però no hi havia ningú.
Clar.
És que ningú.
Ja, és que ningú. No, ningú va veure el hockey a Can Barça, com en molt, en partit aquestes a Champions o contra el Liceo... No, però sobretot també perquè a vegades el Barça invita equips de base d'aquí, de clubs a Barcelona, de prop, o depèn de com algun ha fet d'aquí més a prop de cap a Tarragona, no? Però acostumen a ser més a proximitat de Barcelona, que en el descans juguen o patinen allà dins de la pista i fan com un partidet entre ells i, i doncs allò t'omple una mica, però sí, perfectament podem dir que hi ha més afició a un pavelló tan gran com, per exemple, és el de ja, el Riazor, no? A la pista del Liceo.
Sí, sí, per suposat.
No aquí, sí. A Can Barça. I mira que juraria que els socis del Barça tenen entrada gratis i tot. Però no hi ha molta afició.
No hi ha gens d'afició, vull dir, entre que és el Barça i...
I els resultats tampoc estan...
No. Però en general els pavellons d'hoquei tampoc s'omplen molt, eh? No,
exceptuant com el de Calafell, no? O a Sant Hipòlit...
Una cosa que et volia preguntar és...
Sorprèn-me.
Si comparem el seguiment que es fa a través de xarxes de l'hoquei, moltes comptes que tenen molts de seguidors... O sigui, és com que hi ha molt seguiment a distància, però presencialment la gent li costa, jo crec.
Home, a veure, ostres, clar, això, molt bona anàlisi, eh? Però, també va en funció del dia, no? Per exemple, sí. Un dilluns, anar a Can Barça, jo vaig parlar amb alguns i vaig dir, espereu-me sentat, perquè no... Són moltes ganes d'haver d'anar allà, no? I a sobre on està ubicat i tal, has d'agafar el cotxe, has de pagar pàrquing... Mm. Ara, respecte a això... Clar, també molts seguidors també pensa que poden ser molts crios, no?, de 14, 13 anys, no?, així categories a la base, més petits.
Sí, també.
Que els pares diuen, a veure, per fer un seguiment setmanal, no, ara algun dia puntual, però això, doncs el dia puntual acostumen a ser partits més forts.
Sí.
Però, clar, jo també, per exemple, puc dir, jo els partits a fora que la feia, com molt he anat a Igualada, he anat a Lleida, no?, en el partit sí. De Lleida i tal... Però tampoc acostumo a moure'm molt.
Yeah.
Perquè vas, pagar-te l'entrada, que depèn de com et trobes un club que és com el Rosa Esportiu, que et fan pagar 20 o 25 euros l'entrada, fa mal.
Sí, tant que fa mal, sí. I, com dèiem, aquests ànims ens anem el dijous vinent.
Bueno, amb aquests ànims que fins i tot podem dir que tenim aquí la tertúlia, no?
No, sí, estan jugant molt bé, estan jugant
no,
molt bé.
No, jo ho dic, jo estic molt content.
Sí, i tant. I jo crec que el Guillem Cabestany també està molt content.
Però és injust.
S'emprenya per les injustícies, però ell ho diu sempre, que està molt content del seu equip, i ho pot estar, clarament. El dijous vinent, contra l'Igualada. A casa. Què? Malament, perquè l'Igualada...
Per partit de l'Igualada, ja, i ja portem 3-3 perdent.
Sí.
A veure, serà un partidàs. Això ho hem de tenir claríssim, eh? Serà un partidàs. Ara, pot passar de tot. I...
Pot passar de tot.
És
això ho vas dir...
Molt...
Mira, Guino, això ho vas dir quan estaves parlant amb el Gerard Camps... amb el partit contra el Deportivo Liceos. Espero que no sigui una premonició o alguna cosa, eh?
No, espero que no. És que al final hauré de mesurar les meves paraules perquè hi he agafat el pobre Joaquín Olmos.
És que vas dir així, pot passar de tot, i va i marca aquell gol als 8 segons.
Bueno, a veure, raó tenia, eh?
raó tenia.
No, el que passa és que, ostres, a l'Igualada té un plantejament també molt de tu a tu, eh?
Mm-hmm.
Fuà. serà un partidàs. Espero que no faci un plantejament de tancar-se darrere, no? Com ens ha fet altres equips. Espero que faci de tu a tu i que tinguem moltes anades i tornades i espectacle, perquè també té molt bon equip. Què passa? Que hi ha un jugador, crec que té el número 7, ara no me'n recordo el nom, que és Baixet, que ens va manar a callar un partit, que ens va fer un o dos gols. És que ara mateix no puc dir-te, perquè l'hauria de veure i diria, mira, aquest. Que espero que no torni a fer algun vacileu així. Però respecte a tot l'altre, ostres, trobarem amb un Guillem Torrent, pressionant, un Roger Bars, un Marc Arol, que va fer un molt bon partit també a la Copa del Rei. Aquest jugador va fer un partidàs, em va agradar molt.
Però i el Roser també, segueix...
Com?
El Roser.
El Roger Bars?
Roser.
Ah, Roser, sí. Sí, sí. Què passa? Que aquí és molt elèctric i té molt bona arribada, però també i té molt bona tècnica, eh? Però el veig una mica irregular en aquest sentit, no? És molt d'explosions així molt puntuals i tal, que a veure, que és el que et marca la diferència, no? Al final. Però no és un jugador tan constant com hem tingut nosaltres amb Nauchaus o com estem tenint ara a Folguera o com altres jugadors, no? És un jugador molt desequilibrant, però en això de dir que depèn de com ve un dia que et fot un partidàs i el segon partit et fot una...
Yeah.
O fot un mal partit, no? Que no està inspirat.
Quin resultat diries?
Adiós.
Sí.
A veure, venim de lo que venim, però al final aquest sentit s'ha d'apostar, no? Pel que l'ha de fer i ja toca el canvi. Toca que seguim fent partidàs, un plantejament impecable, però ja toca que també el marcador acompanyi.
Molt bé.
4-1.
En sèrio? 4-1?
Sí.
Jo crec que t'estàs passant.
No? 4-1.
4-1, ens quedem amb
ara,
això.
Ara toca tu, eh? Pot passar de tot, no?
Sí, però, ostres, 4-1, uf. 3-2, va.
Justet, eh?
Sí, home, justet amb l'Igualada.
3-2, sí, sí, per això dic que, sí. Ostres, ens faràs patir un altre cop, eh?
Aviam, s'ha de patir per passar-s'ho bé, també, perquè si... Imagina't que guanyem tot, fiquem molts gols, bueno, com el Barça, seria tot com molt avorrit, penso, també.
Home, després de tants anys que hem perdut i tot, i hem patit molt,
però...
jo crec que no estaria malament, que guanyéssim tot.
Però perd una mica la gràcia. Saps què hem de fer a partir de la setmana que ve o l'altra? Hem de fer una quiniela.
Quiniela de la jornada?
De la jornada, sí. Sí, portaré aquí un paperet i anirem marcant.
M'agrada.
Què et sembla?
Pues sí. Sí. Que passa que ara em faràs estudiar molt més.
Clar, home. Sí.
No, vale, accepto.
Vale, molt bé. Doncs ens veiem d'aquí pocs dies.
Vale, quan en diguis.
Fins aviat.
Calafell Esportiu. 30 minuts amb tot l'esport calafellenc. Amb Roser Ribas.
Aquesta tertúlia va ser gravada el dimecres, la qual cosa fa que no sapiguéssim el comunicat mèdic que va fer el Barça a Instagram. Concretament, van posar que el jugador del primer equip, Ignacio Alabart, encara persisteix amb molèsties a la zona del maluc després d'un primer tractament conservador de 2 setmanes. Per aquest motiu, s'ha pres la decisió d'allargar el temps de baixa d'entre 4 i 6 setmanes més per assegurar el retorn a la competició en les condicions més òptimes. Fins aquí el Calafell Esportiu d'avui. Tornem amb més esports en properes edicions dels informatius d'aquesta casa i el Calafell Esportiu la setmana vinent. Que tingueu molt bon cap de setmana. Fins aviat.
A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu. De dilluns a divendres a 1 del migdia amb Roser Ribas.
Ricard Electrodomèstics ha patrocinat el Calafell Esportiu.
Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook. Calafell Ràdio, 107.9 FM.
T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
Mira'ns al web calafell.tv i trobaràs entrevistes, notícies i continguts del que passa a Calafell, quan vulguis i des d'on vulguis.
Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
Calafell Ràdio, calafell.tv. Serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.
Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres 28 de març.
Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
La Fira de l'Ocupació de Calafell ha estat tot un èxit tant d'empreses participants com de persones que buscaven feina. Ara mateix ho explicarem abans de tenir altres notícies del dia, que primer de tot les resumim en titulars. La xatonada popular de Calafell serà aquest diumenge 30 de març a partir de les 11 del matí, a la plaça del Manila. L'espai Mobles per Acció, situat al port de Segur de Calafell, estarà obert demà dissabte. Els ciutadans podran escollir aquells estris o mobles que els interessi reutilitzar. Una pastisseria de Calafell guanya el premi a la millor mona de Pasqua tradicional de Catalunya. L'establiment Passions, l'origen del pa, ja va guanyar el premi al millor tortell de Reis clàssic d'enguany. Les obres a Sant Vicenç de Calders tallen la circulació de trens de la R4 i la R13 durant 3 caps de setmana. Renfe ha programat 627 circulacions per carretera per tal de minimitzar les afectacions als usuaris. Intensifiquen les tasques de vigilància per protegir els nius del corriol camanegre a les platges del Vendrell. Activades les alertes per vent a Catalunya, s'esperen ratxes de vent superiors que podrien arribar als 90 km per hora a les zones del sud i al terç nord de Catalunya. El sostre de les estacions, una peça única que s'exhibirà per primer cop 30 anys després de descobrir-la a Altafulla. El Museu Nacional d'Art de Tarragona enllesteix la restauració de la que serà una de les obres estrella del renovat Museu Arqueològic Tarracó. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
Avui fem la prèvia del cap de setmana. Farem un repàs dels últims resultats als esports calafellencs i anunciarem els partits que es disputen aquest cap de setmana a l'àmbit del futbol, el futbol sala, l'hoquei i el bàsquet.
Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
La Fira de l'Ocupació de Calafell ha estat tot un èxit, tant d'empreses participants com de persones que buscaven feina. N'ha parlat a Calafell Ràdio la regidora d'Ocupació a l'Ajuntament de Calafell, la Manal.
Avui tenim un total de quasi 50 empreses que porten unes 500 ofertes i clar, són repartides realment per tot el territori de la comarca. Podrem trobar des del sector d'hostaleria, des de transports, logística, sanitat també tenim aquí, poden trobar doncs, una àmplia varietat perquè de tots els perfils dintre de les empreses doncs, també demanen uns altres criteris i aleshores si busques de l'hostaleria també tens recepcionista. I això fa també tindre una miqueta més de varietat.
L'esdeveniment ha estat una trobada per posar en contacte empreses que necessiten personal i treballadors-treballadores que busquen feina. S'hi han inscrit més d'una cinquantena d'empreses i institucions. Han presentat unes 500 ofertes laborals de tots els sectors. En total, aquest dijous, 1.809 persones que buscaven feina han passat per la Fira de l'Ocupació que s'ha celebrat al Port de Segur de Calafell. Laura Roger és la presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona.
Sí, em fa moltíssima il·lusió estar un any més aquí. Ja serà el quart, la quart fira que fem aquí. I, a més, és que enguany farem un rècord d'empreses, 50 empreses de diferents sectors, molt diversos, i ofereixen 500 llocs de treball. És molt important.
Per últim, les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
Sí, cada vegada és més gran i això és important perquè doncs, està convertint en un referent a nivell comarcal i a nivell territorial i, per tant, doncs, satisfets de que aquesta feina doncs, serveixi no? tant a les empreses com també a la gent que busca feina perquè avui doncs, es trobin i també doncs, facin un match, no? que es diu ara. Sí, la veritat que sí, que ja s'està convertint en un clàssic i la veritat és doncs, que aquest any hem hagut d'ampliar l'espai, hem ficat una carpa més fins i tot, hi ha més empreses que mai, per tant, doncs, molt satisfets. També a l'empresa municipal hem deixat més espai, també perquè l'any passat doncs, es va desbordar i, per tant, doncs, també contents de que la gent també vulgui treballar no? a l'empresa municipal i també doncs, a les diferents empreses que avui estan aquí.
En els propers dies se sabran les contractacions que s'han fet in situ o que s'han concretat posteriorment a partir de les entrevistes realitzades durant la Fira de l'Ocupació de Calafell. Una cinquantena d'empreses i institucions han ofert 500 contractes laborals de tots els sectors.
L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
La xatonada popular de Calafell després d'ajornar-se per la previsió meteorològica serà aquest diumenge, 30 de març, a partir de les 11 del matí, a la plaça del Manila. Les racions podran comprar-se al preu de 8 euros. Per raons d'agenda, no es podrà fer el taller infantil i el show cooking que hi havia programats per la xatonada popular. Sí que es manté la fira de productes d'alimentació a artesans i la trobada de plaques de cava.
Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
L'espai Mobles per Acció, situat al Port de Segur de Calafell, estarà obert demà dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 6 de la tarda. Els ciutadans podran anar a escollir aquells estris o mobles que els interessi reutilitzar, sense cap mena de contraprestació, ja que es tanca de forma provisional fins que estigui habilitada la nova deixalleria a Calafell. Ens ho ha explicat el regidor d'Ecologia Urbana a l'Ajuntament de Calafell, Aaron Marcos.
Perquè la zona on està ara Mobles en Acció doncs, ja té un altre destí, que és per un programa de formació ocupacional i necessitàvem disposar d'aquest espai i aquests dos mesos sí que no tindrem aquest servei de Mobles en Acció, però és, insisteixo, per millorar encara aquest servei perquè el retorn ha sigut molt bo, estem molt contents, la gent ha participat molt, però volem anar un pas més enllà, no? Volem fer-ho encara millor i aquest lloc serà la deixalleria.
Ha donat detalls d'on va sorgir Mobles per Acció.
Però Mobles en Acció va sorgir perquè vam fer el Dia de Prevenció de Residus l'educadora de CEMSA, la Maria Batet, que algun cop ha passat per aquí, doncs va tenir una idea de fer un dia d'intercanvi, no? Perquè a vegades al carrer recollíem coses que realment estaven noves, no? Hi havia molta gent que ens trucava i diu, oh, jo haig de llançar, però és que si ho podeu utilitzar, i realment hi ha mobles... hi havia mobles que estaven en perfecte estat, no? I bueno, va sorgir aquest dia, la Setmana de Prevenció de Residus, vam fer 3 o 4 dies aquesta activitat al mateix port i va tindre molt d'èxit, no? I vam concloure que era una bona idea per fer aquella cosa que no és reciclar, que és encara molt més interessant, que és reaprofitar, no?
Per tant, recordem que l'espai Mobles per Acció, situat al port de Segur de Calafell, estarà obert demà dissabte de matí i tarda.
Les notícies de Calafell.
Seguim endavant amb més notícies. La pastisseria Passions, l'origen del pa, ha guanyat el premi a la millor mona de Pasqua 2025 en la categoria de mona tradicional. La pastisseria compta amb establiments a Calafell, el Vendrell i Vilanova i la Geltrú.
Ara, a més, aquesta empresa familiar es farà càrrec d'un nou local, la pastisseria principal de la platja de Calafell. El passat Nadal ja van guanyar el premi al millor tortell de Reis Clàssic. Els responsables han explicat que l'experiència té com a referents totes les experiències del Baix Penedès, dels vells flaquers, del qual han après per al treball amb repòs i també amb temps, que es converteix en productes d'alta qualitat que transporten el sabor autèntic.
L'actualitat de Calafell a l'informatiu. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
La policia local del Vendrell i els agents rurals intensifiquen la vigilància per protegir els nius del corriol camanegre a les platges de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs. Les tasques són per prevenir la presència de gossos i gats, la qual està prohibida per ordenança municipal amb una sanció de fins a 700 euros. El Vendrell és una de les 10 poblacions del conjunt de 76 municipis amb litoral de Catalunya on nidifica aquesta espècie protegida. Recordem, entre elles, les platges de Calafell. El període reproductor d'aquesta espècie és de març a finals d'estiu i durant aquest període es posarà en marxa un dispositiu de vigilància. Els experts subratllen que es tracta d'una espècie molt vulnerable, ja que només ha tirat endavant una de les postes en els últims 3 anys. El corriol camanegre és un ocell limícola que s'inclou en el catàleg de fauna salvatge de Catalunya. Es tracta d'una espècie protegida perquè està amenaçada. La depredació, especialment dels gossos i els gats, és una de les principals causes de no supervivència, així com la pressió turística a les platges, ja que la seva nidificació es fa a la sorra.
Les notícies del Baix Penedès.
I ho dèiem amb titulars. Renfe ha programat 627 circulacions per carretera durant els talls a l'entorn de Sant Vicenç de Calders, a causa de les obres que DIF està executant a la infraestructura. Els trens de les línies R4 i R13 patiran alteracions i per garantir la mobilitat s'ha establert un servei alternatiu amb autobusos que connectaran amb la Plana, Picamoixons i el Vendrell. Els talls comencen ja aquest cap de setmana, entre avui divendres i diumenge, i tornaran a repetir el primer i l'últim cap de setmana d'abril, segons ha informat Renfe. Aquesta mesura, segons explica la companyia, afectarà els tres últims trens del divendres, les circulacions del dissabte i del diumenge, a més dels dos trens dels dilluns a primera hora. A la pàgina web de Rodalies es poden consultar els horaris i les afectacions previstes. Renfe ha posat en marxa una sèrie de mesures per millorar la comunicació i l'atenció al client a les estacions afectades. A més, s'ha activat un reforç d'auxiliars d'informació i atenció al client en totes les estacions implicades, amb l'objectiu de garantir una atenció personalitzada i de qualitat per als viatgers. A més, s'ha implementat un reforç especial de senyalització per facilitar la circulació i millorar la visibilitat dels punts d'interès. A la línia R4 hi haurà transport alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Calders i el Vendrell. Es veuran afectats els tres últims trens del divendres, les circulacions de dissabte i diumenge, a més dels dos trens del dilluns a primera hora. Pel que fa a la línia R13, tots els trens amb relació a la Plana Picamoixons quedaran suprimits els dissabtes i els diumenges durant els pròxims tres caps de setmana. El trajecte serà substituït per autobusos amb l'objectiu de garantir el servei. Així hi haurà un autobús directe a la Plana Picamoixons, Valls, Sant Vicenç de Calders i un autobús amb parada a totes les estacions.
L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
El president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, juntament amb el conseller comarcal de Mobilitat, José Manuel Cavada, han mantingut una reunió a Cunit amb representants dels taxistes de la comarca. Durant aquesta trobada s'ha abordat la possibilitat de crear una àrea única de prestació de servei, una iniciativa que ja està implementada amb èxit en altres comarques com l'Alt Penedès i el Garraf. Aquesta proposta permetria als taxistes recollir clients amb més flexibilitat, millorant el servei i fomentant la mobilitat segura, especialment els caps de setmana i en horari nocturn. Des del Consell Comarcal del Baix Penedès s'ha presentat aquesta opció com una mesura pensada per garantir un millor servei als ciutadans i per contribuir a la dinamització de la mobilitat a la comarca. Ara els taxistes han de decidir si volen tirar endavant aquesta iniciativa.
Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio.
I un nou front arribarà a Catalunya. El Servei Meteorològic ha emès un avís de situació meteorològica de perill per vent amb un grau de perill màxim de 4 de 6, activant el Pla Especial d'Emergències per Risc de Vent a Catalunya, el Vencat. L'avís entra en vigor a la 1 de la matinada d'aquest dissabte i fins la 1 de la matinada de diumenge. Segons les previsions, s'esperen ratxes de vent que podrien arribar als 90 km per hora a les zones del sud i el terç nord de Catalunya. Aquest vent fort provindrà de component nord i tindrà un impacte especialment a les àrees muntanyoses i costaneres. Les autoritats recomanen extremar la precaució i seguir les indicacions dels serveis d'emergències i del Servei Meteorològic de Catalunya per evitar possibles riscos derivats del vent i les nevades.
L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
Més notícies d'àmbit general. Més de la meitat d'estacions del Meteocat han registrat el març més plujós des de que es tenen registres, segons dades oficials analitzades que només tenen en compte els primers 24 dies del mes per al 2025. Així, una setmana abans de l'inici de l'abril, 95 aparells meteorològics dels 186 operatius ja han sumat precipitacions més abundants que cap altre any. De fet, doncs, el 2025 és l'any en què el conjunt de les estacions han sumat més litres per metre quadrat fins ara per al mes de març. A més, gairebé la meitat d'elles han recollit més dies de ruixats que cap altre març, amb una mitjana de 18 dies de pluja entre els primers 24. Els 504 litres per metre quadrat del parc natural dels ports les primeres 3 setmanes i mitja de mes són el registre més alt de Catalunya. El massís, situat a les Terres de l'Ebre, la frontera amb l'Aragó i el País Valencià, tradicionalment té un clima plujós i tant el 2015 com el 2022 van registrar més precipitació en el tercer mes de l'any. No obstant això, el mig miler de litres que ha sumat ja aquest mes suposen pràcticament la meitat dels 1.100 que registra anualment, segons l'Atlas Climàtic del Meteocat.
Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
El sostre de les estacions de la Vila Romana dels Munts d'Altafulla és una peça única a la península Ibèrica per les seves característiques. Es tracta del sostre d'una habitació del semisoterrani d'aquesta antiga vila de l'entorn de Tarracó, amb pintures al fresc sobre morter i un relleu d'una important qualitat artística. Quan la casa va col·lapsar, el sostre va quedar sencer mirant a terra i es conserva quasi íntegrament, un fet extraordinari, tenint en compte que ha passat vora 2.000 anys. Ara s'estan enllestint els treballs de restauració i també es va fragmentar a unes 3.000 peces que se n'han pogut recuperar, un 90%. Aquesta peça serà una de les estrelles del nou Museu Arqueològic Tarracó, que reobrirà al públic a finals de l'any 2026. 30 anys després del seu descobriment en unes excavacions, s'exhibirà públicament per primera vegada al renovat Museu de la Plaça del Rei de Tarragona. Josep Anton Remolà, conservador del Museu Nacional de Tarracó, creu que havia de ser molt difícil que, en època romana, es pogués veure bé el sostre.
Molt escassa. Realment devia ser pràcticament impossible contemplar en la seva dimensió real el treball d'elaboració del sostre, perquè som un semisoterrani que a més és la fonamentació de tota la planta principal que està al damunt, per tant les obertures les mínimes possibles i per tant doncs bé, cap a la tarda quan el sol es pon devien entrar una mica de llum, però poca cosa més, la resta d'il·luminació amb torxes o amb canelobres o amb llànties o amb qualsevol altre artilugi per fer llum.
Explica a què es dedicava l'habitació que acollia el sostre.
Va tenir diverses funcions. En un primer moment potser estava destinada a convidats de segon ordre, perquè insisteixo, som al semisota, no? Vull dir, normalment a les persones de prestigi se les allotjaven les habitacions de la planta principal. I en la seva última etapa, cap a mitjans del segle III, probablement es va esdevenir habitacions d'esclaus. de domèstics a la casa, no, no d'esclaus encarregats del jardí, sinó esclaus doncs, lligats al servei de la casa i que, per tant, doncs, ocupaven aquestes estances.
La directora del Museu Nacional d'Art de Tarragona, Mònica Borrell, destaca que és una peça única.
Aquest sostre és un únicum a la península i a nivell d'arqueologia romana. La veritat és que trobar estructures, no?, senceres, fora dels entorns de Nàpols, Pompei, etc., que té una casuística molt particular, és difícil conservar estructures d'aquest tipus, perquè senzillament acaben erosionades, desapareixen o senzillament es destrueixen. Llavors, el fet d'haver-ho conservat ja és excepcional, i després hi afegim la qualitat artística, la qualitat tècnica i pictòrica. El fet mateix, no?, de l'estructura del sostre, que no és pla, que té aquests casetons, tot estudiat, i amb aquestes escenes d'una qualitat, la veritat és que important, fa que sigui una peça clau, i de fet serà, jo crec que, les peces destacades, i segur, això sí, és la gran novetat amb la nova exposició del Museu Arqueològic de Tarragona.
Explica el procés de recuperació d'aquest sostre.
Fins tenir aquesta imatge del sostre, restaurat, recomposat, amb els volums tornats a recuperar, etc., i fins i tot amb un acabat i una aparença a nivell de colors, etc., la veritat que era una qualitat increïble. Això realment és fruit d'un procés molt llarg i d'un treball complex. Comença amb l'excavació, la sort de poder-lo excavar científicament, però després també una etapa posterior important va ser el fer el constituir un equip interdisciplinar, tant d'arqueòlegs, historiadors com restauradors, en què hi havia també l'equip del Manat, però equips externs, també el Centre de Restauració de Béns Mobles, per plantejar una intervenció global.
L'obra es troba actualment als serveis centrals del Museu Nacional d'Art de Tarragona, on s'està concloent la restauració. Queden tan sols els acabats en la presentació i preparar-lo pel trasllat a la seva nova llar.
L'informatiu de Calafell Ràdio. Els esports.
Amb la Roser Ribas.
Com dèiem al principi, fem un repàs dels últims resultats al futbol calafellenc i la prèvia del cap de setmana. L'equip femení de primera divisió de l'escola de futbol va ser Calafell. El conjunt de Víctor Parra va guanyar contra el Sant Cugat Futbol Club per 3-2. Claudia Lavajos va marcar el primer gol a favor de les calafellenques al minut 28 i Elia Bayo i Alba van anotar els dos restants als minuts 60 i 77 respectivament. Ara mateix el grup femení es troba a la desena posició de la classificació amb 32 punts. Aquest cap de setmana les calafellenques juguen contra el Terres de Lleida, un equip que situa la tercera posició amb 55 punts. A tercera catalana, el Club Futbol Calafell va perdre contra el Torredembarra per 1-3. L'únic gol a favor dels calafellencs el va marcar Danilo al minut 75. Guillermo Montserrat va anotar dos dels gols a favor del Torredembarra als minuts 38 i 70 i el restant el va anotar Carlos Cuerda al minut 44. El Club Futbol Calafell continua a la dotzena posició de la classificació amb 19 punts. Aquest cap de setmana els calafellencs juguen fora de casa contra el Vallmoll, un equip que es troba ara mateix a la vuitena posició de la classificació amb 37 punts. El preferent juvenil de l'escola de futbol va ser Calafell va perdre per 3-0 contra l'equip de Vilanova i la Geltrú. Rodrigo Barbero va marcar el primer gol a favor del rival al minut 17 i Josep Fanullosa va anotar dos gols al minut 89. L'escola de futbol va ser Calafell continua a la 14a posició de la classificació amb 23 punts. Aquest cap de setmana els calafellencs juguen a casa contra el Sant Feliuenc, que situa a la 7a posició amb 32 punts. A quarta catalana, l'Atlètic Segur va perdre contra el Camp Joliu per 3-1. Els 3 gols del rival els va anotar José Ortiz als minuts 50, 55 i 69. L'únic gol a favor de l'Atlètic Segur el va marcar Marc Sánchez al minut 75. L'Atlètic Segur continua continua a la desena posició de la classificació amb 19 punts. Aquest cap de setmana juga a casa contra el Catllà, un equip que es troba ara mateix a la última posició de la classificació.
Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
Estàs escoltant el bloc esportiu als informatius de Calafell Ràdio i estem fent la prèvia del cap de setmana. Ara parlem del futbol sala. A primera divisió catalana, el Platense Calafell va empatar contra el Reus per 5 gols a 5. Miguel García va marcar el primer gol a favor del rival al minut 4. Arnau Molina, Gerai Nieto i Sergi Jiménez van anotar els restants als minuts 15, 27, 28 i 30. Els gols a favor del Platense Calafell els va anotar Haitam, De Vicky i Pacheco als minuts 7, 12, 21, 31 i 39. El Platense Calafell segueix a l'última posició de la classificació amb 6 punts. Aquest cap de setmana juga fora de casa contra el Castellbell Gregori Motor Boxes, un equip que es troba ara mateix a la sisena posició amb 34 punts. A primera divisió juvenil, el Platense Calafell va perdre contra l'Alcanar per 4 gols a 1. L'únic gol a favor del Platense Calafell el va marcar Zacarí al minut 6. Els 4 gols a favor de l'Alcanar els van anotar Bessa Vinter, Villalonga i Farcas als minuts 13, 44 i 46. El Platense Calafell es troba a la novena posició amb 20 punts. Aquest cap de setmana juga a casa contra el Futsal Experience Amposta, un equip que es situa a la quarta posició de la classificació amb 34 punts. I a primera divisió, el cadet del Platense Calafell va perdre per 3 gols a 9 contra l'Aula Esport Reus. Els 3 gols a favor del Platense Calafell els van anotar José Román Santana, que va fer doblet, i Pau García als minuts 16, 21 i 27. El Platense Calafell es situa a la vuitena posició de la classificació amb 25 punts. Aquest cap de setmana juga fora de casa contra l'Alcanar, que es troba a la primera posició de la classificació amb 50 punts.
Calafell Ràdio. Els esports.
Seguim fent la prèvia del cap de setmana. Ara ens endinsem a l'hoquei. El Parlem Calafell no juga aquest cap de setmana. Ho farà el dijous 3 d'abril contra l'Igualada Rigat del Joan Hurtoll. A primera catalana, el Club Patí Calafell juga a casa el dissabte a les 5 de la tarda contra el Sentmenat. La setmana passada, el Club Patí Calafell va guanyar per 1-3 al Sant Cugat. Biel Romeu va anotar 2 dels gols de la victòria i Jordi Moner va marcar el restant. El conjunt d'Arellano es troba ara mateix a la desena posició de la classificació amb 34 punts i el seu pròxim rival es troba a la cinquena amb 39 punts. Al juvenil or, el Club Patí Calafell juga fora de casa dissabte a 11:45 del matí contra el Martinelli a Manlleu. La setmana passada els calafellencs van empatar contra el Patí Vic per 3 gols a 3. Pau Iate, Max Sanz i Nacho Rodríguez van anotar els 3 gols del maig. Ara mateix el Club Patí Calafell es troba a la primera posició de la classificació amb 17 punts i el seu pròxim rival es situa a la setena amb 4 punts. I el femení 11, el Club Patí Calafell juga fora de casa dissabte a 12:45 del migdia contra el Sant Cugat. La setmana passada les calafellenques van guanyar contra l'hoquei Claret per 0 gols a 3. Enar Cachinero va marcar 2 dels 3 gols de la victòria i Abril Uribe va marcar el restant. Ara mateix el Club Patí Calafell es troba a la tercera posició de la classificació amb 12 punts i el seu pròxim rival es troba a la sisena amb 0 punts.
Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
Estàs escoltant el bloc esportiu a Calafell Ràdio i estem fent la prèvia del cap de setmana. Ara parlem del bàsquet calafellenc. Els equips que juguen a casa al pavelló Jaume Vilamajor de Segur de Calafell són el premini masculí Calafell Bandatex, que jugarà aquest dissabte a les 9 del matí contra l'Abrera Vermell. El mini masculí Calafell Salvament Integral jugarà 10:45 del matí contra l'escola Ipsi 14. El mini femení Calafell Miracle Global també juga aquest dissabte a les 12 del migdia contra el Reus Plom Salle. El mini femení Calafell Fem 1 juga a les 4 de la tarda contra el Cantaires Tortosa. El preinfantil masculí Calafell Ofipime juga contra l'Altafulla a 5:45 de la tarda i el cadet femení Calafell Metàl·lica Sonet juga contra el Virolai a les 7 de la tarda.
Informatius de Calafell Ràdio. Els esports.
Fins aquí el bloc esportiu d'avui. Tornem amb més esports en properes edicions dels informatius d'aquesta casa. Bon cap de setmana.
Calafell Ràdio. El temps.
Avui divendres, temps estable, amb temperatures també generalment normals. Tenim un divendres de sol a l'espera d'aquestes ventades que han d'arribar aquest dissabte. Tramuntana i mestral, que reforçaran, són ventades importants. Les temperatures, poc canvis, sobre els 20 graus de màxima. I aquest cap de setmana, per tant, demà dissabte, hi ha activat el Servei Meteorològic de Catalunya l'avís per vent i també doncs, les onades, el Procicat, que poden superar entre els 2,5 metres i els 4 d'alçada. Pel que fa doncs, al cap de setmana, demà dissabte, el vent i la temperatura doncs, tendirà a recuperar-se de cara a diumenge. Punt i final a l'informatiu d'avui divendres, els esports de Roser Ribas i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Tornarem en properes edicions. Molt bona entrada del cap de setmana.
Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.
Dani Alves absol d'agressió sexual. Bon dia, són les dues.